Senyor Ayala.
Moltes gràcies. Molt breument, un parell de referències que s'han fet de l'àrea de cultura. Per part de la senyora Ibarra, preguntava sobre l'aportació de l'Ajuntament de Valls, en concret al museu, que disminuïa en 10.000 euros. Dir-li que aquesta disminució en un pressupost total de 175.000 euros fa referència precisament en què s'han aconseguit, i que la CUP també preguntava al respecte, s'han aconseguit més subvencions tant per part de la Diputació com per part de la Generalitat, i per tant aquesta disminució queda compensada inclús a l'alça, i per tant es tracta, jo crec, que un símptoma també de bona gestió i d'optimització dels recursos. Es referia al Museu de Valls dient que es tracta potser amb menys preu, no recordo exactament la paraula utilitzat, en referència a altres projectes, no pot ser una altra la paraula. Només dir-li que el projecte Museu de Valls és important per aquest equip de govern, com no, precisament per això vam assolir fa, crec que, 2 anys ja la gestió com a espai expositiu de la Biblioteca Popular, i precisament també fer-los coneixedors que aquests dies estem treballant per ampliar els espais d'emmagatzematge, que és un dels espais que necessitàvem. Feia referència també als Amics de la Música, si no m'equivoco, la disminució de l'aportació que reben. Dir-li que no sé exactament d'on han tret les dades, és un cas molt concret d'una entitat, però en qualsevol cas, per explicar-lo, disposen d'una partida de nova creació des de fa, crec, un parell d'anys, amb motiu del seu 10è aniversari, que han anat consolidant, i des de Cultura som plenament conscients de la importància de la programació musical que fan durant l'any, sense comptar, més enllà d'aquesta aportació que veuen aquí també, de tota l'aportació econòmica indirecta que suposa també la cessió de l'espai del teatre, com amb tota la resta d'entitats, pel que té a veure doncs amb el personal tècnic, els consums i tot el que va lligat. I abans s'hi ha referit l'alcalde, només breument, vostès plantegen destinar recursos en cultura com una despesa, com gastar diners. Per nosaltres això es tracta d'una inversió. Crec que això no és nou, abans ho ha dit també l'alcalde, cada any s'hi refereixen, crec que era l'any passat o l'altre, que inclús, perquè em va marcar la frase, s'hi referien com a fiestes i festejos. Per nosaltres, en qualsevol cas, la cultura està no més important que l'empresa, l'ocupació o l'atenció a les persones, i ho seguirà sent. I només en referència a la CUP, que també havíem parlat del Museu de Valls, que ara ja mateix els he contestat, i també preguntaven sobre la Biblioteca Carles Cardó. Efectivament, aquesta partida va destinada a dinamitzar l'espai, ho he dit abans també en l'exposició, i agrair-los tan sol, per dir també una cosa en positiu, que han posat en valor tota la feina que s'està fent últimament als teatres en aquestes accions de dinamització en aquest àmbit més social, com és la propa cultura o les accions pels aturats, que ho han dit, i els agraeixo també que ho posin en valor. Merci.
Senyor Barberà.
Sí, bé, dues petites idees, jo crec que molt importants per aclarir la situació. La primera, el senyor Robert de la CUP, quan ha dit que l'Ajuntament, des de l'àrea d'ensenyament, no es fan polítiques educatives. Bueno, si sortia l'informe del síndic de Greuges respecte a la distribució equilibrada de l'alumnat o la segregació escolar com un exemple a seguir, no és fer polítiques educatives? Bé, doncs jo diria que devem tenir un concepte diferent. Tenir una reserva consensuada en tots els centres educatius del Servei d'Educació de Catalunya que tenim aquí a Valls, d'una reserva de 4 places per necessitats educatives específiques o especials quan és de 2, i que tothom hagi estat disposat a treballar amb aquesta distribució equilibrada de l'alumnat, no ara ni amb mi, sinó ja fa anys amb l'estudi Bofill, amb les coses que s'havien d'aplicar, no és fer polítiques educatives, no ens devem tenir un concepte molt equivocat. Clar, si polítiques educatives vol dir ficar-nos amb els equips directius dels centres i amb els projectes educatius, influir en l'autonomia de centre que cada un, doncs clar, aquí segurament no estem d'acord, perquè per sort a la ciutat de Valls tenim una xarxa tant de llars d'infants de referència, les municipals al davant, uns centres d'educació infantil i primària que tenen tots projectes innovadors i que estan al dia amb tota la renovació pedagògica que hi ha ara en aquests moments, equivalent a la dels principis del segle XX que hi va haver en el seu moment, i per tant són dignes continuadors d'aquella escola catalana innovadora. Clar, si es fa referència a ficar-nos en veure què oferten els centres d'educació secundària o postobligatòria, tant ocupacional com no, però resulta que tenim totes les possibilitats de batxillerat en la nostra ciutat, tenim centres de referència en tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement com l'altre dia, que no treballen només per ells sinó que comparteixen amb tots els altres centres, amb la Vilaniuada que vam viure l'altre dia de tercer d'ESO, com a centre de referència de formació professional el Jaume Muguet en tot el que és reinserció en el món laboral, amb el nou institut. Per tant, jo crec que davant de tot el potencial que tenen els equips directius i els projectes dels centres, la nostra política educativa ha d'anar a estar al costat seu, i això des de la regidoria de manteniment d'edificis públics s'està fent molt, i d'acord amb els criteris dels directors i directores que van davant d'aquests projectes, ajudar amb allò que podem a les AMPAs que van al seu costat i que continuen caminant amb ells, i jo crec que ens hem oblidat d'un projecte molt, molt de polítiques educatives, que és, i ho hem informat en comissió informativa, que és fer l'estiu inclusiu en totes aquelles activitats de lleures, i d'aquest tema estan vostès informats, de que s'està treballant amb entitats i amb l'EAP de l'Alcamp perquè tots aquells alumnes que tenen necessitats educatives especials es puguin incorporar d'una manera normalitzada amb les diferents activitats que fan les entitats a l'estiu. Això entenem que aquí sí que hi ha una part on l'ensenyament reglat no entra i on nosaltres sí que podem fer polítiques educatives. Si tot això no és fer polítiques educatives, bé, doncs no sé què podem fer més. I respecte a la senyora Rosa Maria Ibarra, no vull reproduir el debat, no? Però aquest afinó en la definició de les façanes queda una mica diluïda quan no recorda qui és el que deix de pagar els diners per les llars d'infants de 0 a 3 anys, i que jo li vaig demostrar l'altre dia, i d'aquí vostè va treure la moció i la va retirar. No va ser retirada per estalvi de temps, no va ser per això, va ser perquè el Partit Socialista Obrer Espanyol va ser el primer en reduir la partida dedicada a el que era finançament al Pla Educa, que vostè va dir que s'havia acabat el 2012, de 0 a 3 anys, i després el Partit Popular els ha augmentat, ho ha posat a zero, ho ha posat a zero, però li podia dir altres coses. El 2008 l'ajuda de l'Estat a llibres de text i activitats i a material escolar ja va baixar impressionantment quan eren vostès el Partit Socialista Obrer al govern de l'Estat espanyol. Per tant, no ataqui la Generalitat amb algo que té responsabilitat l'Estat. És l'Estat qui fa restriccions i fa que la Generalitat i els ajuntaments patin i patin més. Reconegui-ho, perquè és així. Per tant, no pot ficar-se contra la Generalitat en un aspecte on sí que té firmats convenis, clar que la Generalitat voldria pagar, però és l'Estat qui no aporta diners. Vaja, i si té una altra informació me la posa damunt de la taula, però haurà de canviar molt.
Senyora Flores.
Sí, gràcies, bona tarda a tothom. I una petita explicació sobre el pressupost de joventut. Nosaltres el que hem fet, resultat d'una avaluació del servei, és una redistribució d'aquest pressupost. El que hem fet és incrementar en 10.000 euros la partida d'activitats de joventut per facilitar una major adaptació de les necessitats actuals de Valljove i per poder desenvolupar i implementar tot allò que, com bé hem dit, s'ha recollit en el Pla Local de Joventut. Per exemple, volem continuar potenciant i fent créixer l'art i la cultura juvenil, o impulsar projectes en l'àmbit de la formació i la sensibilització, i com s'ha referit la CUP, volem reforçar les activitats destinades al públic juvenil per millorar la percepció de la ciutat per part d'aquest col·lectiu. Per tant, el que hem volgut fer és una nova distribució pressupostària, pretenent ser més eficients i efectius amb els recursos disponibles, i això ens permet ampliar la cobertura que actualment ofereix Valljove.
Senyor González.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Un parell d'aclariments. A veure, la senyora Maria Ibarra doncs es queixava que no es feien prou aportacions a l'esport de base. Escolti, en els últims anys, i li asseguro que a través dels clubs esportius, els centres d'ensenyament i les AMPAs, des del patronat d'esports, es fan, i per import de bastants milers, aportacions a l'esport de base. Llavors, en quant als equipaments dels barris, que juntament amb la regidora de Via Pública i Barris, els equipaments de barris estan puntualment, sempre hi pot haver alguna incidència, però estan sempre, i quan convé amb el suport del Patronat Municipal d'Esport, però gràcies a la regidora de Via Pública, estan en molt bon estat. El senyor Robert, no entenc massa quan em diu la política de bonificacions que hi ha una mancança. Escolti, aquí a Valls no hi ha ni una persona que degut a pocs recursos econòmics siguin jubilats, persones amb disminucions d'una manera o d'una altra, no faci esport, perquè si venen al patronat i ens ho demanen, escolti, allà ni una persona, i és més, alguna vegada inclús hi havia unes disminucions, i ara actualment n'hi ha moltes d'aquestes que són gratuïtes. De la causa que sigui, si alguna persona no fa esport és perquè no, bueno, doncs no, o no ha vingut al patronat, o així, però ja li asseguro que no n'hi ha ni una. Llavors hi ha un parell de portacions que el senyor Cartanyà ja els ha dit, com el de la pista del Vilar d'accés lliure, que serà així com ja hi ha el camp de futbol petit, i llavors amb les zones esportives d'altres zones, que també doncs, el senyor Cartanyà ja li ha comentat que està previst. Escolti, llavors una altra cosa, el Consell Rector del Patronat d'Esports, vostès, tots els grups polítics, es va aprovar el pressupost amb majoria absoluta. Cosa que és d'agrair, i també si el van votar a favor, és perquè gràcies a les seves aportacions dels seus representants s'intenta complir amb tot. És per això que alguna de les coses que han dit vostès aquí, allà dalt, és que ni surt, com el que ha dit senyor Robert, del personal, doncs de les retribucions del personal d'allà. Vull dir, escolti, jo ara me n'entero que hi hagi... Clar, tothom vol cobrar més, però jo que me n'enteri que allà es paga malament, escolti, no ho crec, eh? Gràcies.
Senyora Ferrer.
Sí, jo només un petit aclariment a la senyora Ibarra, que ho he entès malament, però he sentit que deia que per el manteniment del polígon hi ha 25.000 euros, és cert, però és com a despesa corrent. El pressupost d'inversió hi ha 100.000 euros per inversió al polígon també, només aquest aclariment.
Senyor García.
Gràcies, senyor alcalde. Jo també és un aclariment i una resposta a la senyora Ibarra. Ha comentat que el dipòsit municipal de detinguts que no estava en ús, comentar-li que això no és veritat, que el dipòsit està en ús i que aquests 500 euros és pels menjars dels detinguts. Llavors.
Senyora Guarró.
Gràcies, senyor alcalde, bona tarda a tothom. Per respondre a alguns comentaris que s'han fet entorn a la meva regidoria, dir-vos que el govern creiem en la participació ciutadana i en els pressupostos participatius, i aquests han vingut realment per quedar-se, donant compliment a la promesa que vam establir en l'acord de govern. Només així s'explica que la partida hagi anat creixent en les tres edicions, passant dels 75.000 euros inicials de pressupostos participatius en aquesta edició, que s'ha passat a 147.000 euros, per tant, doblant la partida que era de 75.000 euros inicialment. I també complint amb un dels compromisos que es va plasmar en el protocol de pressupostos participatius que van treballar conjuntament i de forma participada la ciutadania i els partits polítics, on vam establir que es destinaria a participació dels vallencs i vallenques un mínim del 5% del total del pressupost d'inversions. Per altra banda, dir-vos que la nostra primera experiència de pressupostos participatius a la ciutat va ser presentada com a bona pràctica des de la Subdirecció General de Qualitat Democràtica de la Generalitat en la presentació de la guia per elaborar processos participatius de la Generalitat de Catalunya, que es va realitzar a Reus el desembre passat. Per tant, pas a pas anem consolidant les dinàmiques de participació ciutadana a Valls i ho fem amb qualitat i tal com marquen els estàndards de bones pràctiques en aquest àmbit. Per altra banda, de la Regidoria d'Igualtat, dir-vos que continuem amb la línia de tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions polítiques que nosaltres entenem transversal. I fent un repàs de totes les polítiques que s'han portat a terme en aquest àmbit, per primer cop s'ha implantat un pla d'igualtat de la corporació i que ara mateix estem desplegant. Estem també desplegant el tercer pla de polítiques de gènere i d'igualtat, que també contempla actuacions en l'àmbit LGBTI. Per primer cop es fa un protocol d'atenció a les situacions de violència i en coordinació amb els agents implicats. També per primer cop i amb una prova pilot que s'implanta al Sant Joan del 2017 es fa un protocol contra les agressions sexistes en l'oci i en la festa. S'implanta també el cicle de cinema de gènere, que hi enguany ja s'arriba a la tercera edició, i continuem treballant amb les referents de coeducació per treballar la igualtat de gènere des de la base i en coordinació amb els centres educatius de la ciutat. I per últim dic que el Consell de Dones està actiu, que té reunions trimestrals per treballar conjuntament les polítiques de gènere que tirem endavant des de l'Ajuntament. Moltes gràcies.
Senyor Guiava.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Per contestar al senyor Robert de la CUP, dos temes. Comencem el fet de... ha qüestionat el tema d'externalitzar el servei de la ràdio. Bueno, comentar-li que en primer lloc és que no tenim els recursos humans ni econòmics, ni tampoc els volem. El nostre objectiu era posar en marxa una ràdio adaptada a les noves tecnologies, amb uns costos raonables, perquè aquesta sigui sostenible al llarg del temps, i que aquesta sigui una altaveu per ciutadà. I això és el que hem fet. Dir-li que confiem en els criteris periodístics professionals. canviant de tema, el tema de mobilitat, bueno, ha parlat doncs, de que el vehicle privat és la prioritat, etc. Bueno, això és un fet. El que també és veritat és que estem treballant, estem en un període de transició cap a un model de mobilitat més sostenible, eficient i segura. Aquest és el nostre objectiu principal, però aquest no s'assoleix un dia per l'altre, sinó és un treball de dia a dia, i és el que estem fent. Recordar-li que la regidoria de mobilitat també gestiona correctament el pressupost de Via SAM, i gràcies a tot això, alguns exemples d'aquest treball són doncs, l'aposta ferma i el foment del transport urbà, que aquest ha tingut un increment des de dos anys, els dos darrers anys consecutivament, del 14%, un augment del 14% en el transport públic urbà, superant els 100.000 usuaris, xifra rècord. També estem pacificant el trànsit urbà de la ciutat. Enguany farem el primer carril bici urbà de la ciutat, com vostè havia comentat. Enguany també posarem el primer punt de recàrrega per a vehicles elèctrics i també asfaltarem l'aparcament del Carme. Aquests són alguns exemples del nostre treball.
Molt bé, ja com que l'equip de govern té projecte, hi ha alguna intervenció més per part dels grups? Breu, senyor Font, endavant.
Sí, precisament una mica amb aquesta línia i per no entrar en un enrocament, perquè jo crec que tant el govern com l'oposició tenim els papers bastant clars i cadascú defensa el que ha de defensar. Tenim una forma de veure les polítiques municipals ben diferents. Des d'allà es veu d'una forma i des d'aquí es veu d'una altra. Sí que és veritat que per nosaltres hi ha mancances, no tornem a debatre perquè ens diguin que sí, nosaltres que s'ha de fer molt més, però és realment el que pensem. I si em permet de fer una mica de broma, aquella expressió que deien que d'acord, que Valls no és Cabul, estem d'acord, perquè no tot se fa malament, Valls no és Cabul, però home, tampoc no ens ho pintin com si fos la vila dels barrufets, només això.
Senyor Caballero.
Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. Veig que el senyor Paris molt content. Bé, començaré per una mica a la gent que m'ha contestat alguna cosa. Amb el senyor Soler, gràcies per repetir-me la seva intervenció, ja l'havia entès a la primera. Però bé, jo només li puc dir que no pateixi, que si els deures estan fets, aviat tindran resposta. I, per altra banda, també dir-li que si té algun problema, humilment, les portes obertes del nostre grup municipal perquè puguem intercedir si convingués amb alguna qüestió. Això ho he dit sempre i no m'utilitzen. Tot i així, anem fent cosetes. Per altra banda, després, el senyor Cartanyà. No pateixi tampoc. No el deixarem sol. No deixarem que facin els seus pressupostos. Continuarem fent el que hi ha fins ara. No pateixi. Ho dic perquè com que ja han muntat, presenten avui els pressupostos de l'Ajuntament, amb el qual compten amb els ingressos de l'Estat, i tot això doncs, no, es trobarien amb un problema si no estigués. Per tant, continuem com estem, que estem molt bé, que és segur. Respecte al... Bueno, hi poso una pregunta que també m'ha comentat. M'ha comentat sobre quan vostè parlava de la nostra intervenció coral, no harmoniosa del tot, però si intervenció coral li tinc que dir que no entès el que jo li deia. A més no li deia a vostè, em referia al senyor alcalde. Torno a repetir la pregunta, perquè no s'ha contestat, no, també hi ha més preguntes que no s'han contestat, però simplement he fet un comentari que sonava com a una despedida, i aquesta percepció, no sé si és perquè hi havia alguns propòsits d'administracions més altes en perspectiva, era aquesta la pregunta. I no anava per vostè, senyor Cartanyà. Respecte al senyor Batet, no hem fet, vostè ha dit que tots els grups no, tranquil, no seré tan agosarat com vostè, no pateixi. Vostè al començar la seva intervenció vers mi estava amb el meu nom a la seva boca, però li ha costat llançar-se, però quan s'ha llançat bé, però no pateixi que jo no li diré el mateix, espero. amb el mateix to. Només fer-li alguns comentaris. Diu, els grups de l'oposició tots han fet un reconeixement de la nostra tasca de govern. Jo no l'he feta. Explícitament. Implícitament, si ho he fet, se m'ha escapat, ho sento. Però cal dir que, evidentment, amb un pressupost i amb una acció de govern ens enganyaríem si no tinguéssim que reconèixer que tothom fa coses bé. I això, al llarg del temps, a vegades ho hem reconegut i no ens sap cap greu. Jo estic a l'oposició, però si alguna cosa estava ben feta no m'ha sabut mai cap greu, te reconeixo. Però que consti que no li he fet cap reconeixement avui al seu pressupost, ni explícita ni implícitament, de reconeixement. Després hi ha hagut una paraula quan s'ha parlat de pressupost, de continuïtat i continuisme. Continuïtat és quan un té un projecte. Continuisme és quan dona la sensació de que és quan un va per on no pot. Són matitzacions. Per tant, jo diria que més de continuïtat és de continuisme, aquest pressupost, quan no hi ha un projecte clar que vostès facin a vindre. Després han dit, no és cert, avui tots parlaven de que eren eleccions, tenien les eleccions en boca, tenien obsessió amb les eleccions. No, tranquils, no tenim obsessió. Simplement jo he fet uns números, que li he tret una estadística, on li he demostrat que les inversions casualment creixen l'any abans de l'any electoral i quan se facin els pressupostos de l'any 19 hi haurà una segona variable. Els impostos es congelaran o baixaran? Són un combinat que es repeteix cada 4 anys i no falla, les estadístiques s'ho diuen. Respecte, vostè em deia els impostos han baixat. No, els de l'IBI no. Vostès han baixat la coeficient, però amb l'augment de valor catastral l'efecte no ha sigut aquest. I com a govern, nosaltres els hi vam demanar que vostès fessin una baixada que compensés el valor catastral que, per cert, vostès havien demanat. Respecte al baix endeutament, senyor Batet, això sí que l'hem reconegut fins i tot aquí en el ple. La situació econòmica d'aquest ajuntament any 2003 és molt diferent a la d'ara. I això l'hem reconegut. Però perquè quedi tranquil i tingui una satisfacció, avui li tornem a reconèixer. L'endeutament és baix. És un fet objectiu. Respecte al protocol de fer els pressupostos, i vostè se'n va a Madrid i amb el senyor Mariano Rajoy i la Constitució i l'incompliment, hi ha pressupostos prorrogats, aquí vostès tenen majoria absolutíssima, per tant no tenen que negociar-los, els haguessin pogut fer. El que passa que és el que he dit abans, potser hi tenien molta feina amb altres qüestions i per això s'han demorat. I respecte a les coses més concretes que no tenien res a veure amb el pressupost, entenc jo, però que vostè ha volgut ficar cullerada dintre dels pressupostos, i aquí sí que li contestaré. Vostè diu, han passat moltes coses a Valls d'octubre ençà. Sí, és cert, hi ha una crisi d'estat. Jo diria, sí, un sector de polítics l'han provocada, els sectors, els polítics que han anat contra la llei, incomplint la llei. A Valls, que jo sàpiga, no hi ha hagut cap acte, cap, ni un ordenat pel govern, cap, ni un a Valls. L'únic que hi ha hagut ha sigut un esdeveniment que venia per qüestions judicials, no pas per tot el govern. I això em sembla que cal dir les coses pel seu nom. I últim, i per tancar, i no voldria allargar-me més perquè, com ha dit abans el senyor Font, ja està tot dit i per molt que diguem, el peix està venut ja. Però sí que hi ha una altra qüestió que també no feia referència ni venia al cas amb el tema de pressupostos. Vostè ha tachat d'immoral el fet del govern que no tingués l'A27 acabada. Jo li diria que és una qüestió que tots volem que s'acabi l'A27. Tots. I alguns hem treballat més que d'altres perquè s'acabi. Perquè qui finalment l'ha culminat ha sigut el govern del Partit Popular fins aquí a Valls. Obro parèntesis. Raó dels accidents. Per l'estat de la carretera, per un pròpiament accident, o per una mala praxis en la conducció. Aquestes són les tres variables fonamentals que pot haver en un accident. Morts a 27-0. Lamentablement, i és lamentable que en un pla de pressupostos tinguem que anar a parlar d'aquest tema, on s'han produït han sigut amb altres indrets, C14, C37. I cal recordar que les matèries de competències a la C37 són de la Generalitat i tenim pendent una famosa connexió d'autovia que connecti Valls amb el Cuber, que estava sobre el paper i no està. I no vull tocar més aquest tema, però no convé fer demagògies i tractar d'immoralitat quan a vegades convindria mirar-se al mirall.
Senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Bé, hi ha hagut moltes intervencions, intentaré ser breu però no ho asseguro. El senyor Batet ens deia, vostès últimament coincideixen molt amb el PP. Home, doncs hi coincidim quan hi ha coses tan evidents en què un pressupost s'ha d'aprovar abans del 31 de desembre i estem a 26 de febrer i això és una evidència i per tant aquí hi hem de coincidir per força. De fet, vostès també hi van coincidir molt amb el PP i van governar la Generalitat amb el seu recolzament durant una bona temporada, el que passa que clar, la memòria diguem-ne és selectiva. Ens ha dit també que no havien aprovat els pressupostos perquè no volien donar una pàtina de normalitat a tot el que havia passat al país. És cert, al país a partir del 6 i 7 de setembre van passar coses, han passat coses molt i molt greus. Però clar, han passat igual a Valls, que a Sant Sadurní, que a Vilafranca, que a la Seu d'Urgell, han passat a tot arreu igual. I es dona la casualitat que aquells ajuntaments que tenen majoria suficients han aprovat els seus pressupostos amb normalitat. La Seu d'Urgell, per exemple, és un exemple a més d'un ajuntament governat per algú del seu partit, no governat pels socialistes, que ja se sap tothom que som dolents, lletjos i que ho fem tot molt malament. Diu que fem rodes de premsa contra l'alcalde. No, miri, nosaltres no fem rodes de premsa contra ningú. Fem rodes de premsa per explicar les nostres posicions i en tot cas per criticar l'acció o la inacció del govern, cosa que és normal en un sistema de partits al govern i de partits a l'oposició. És la nostra tasca d'oposició, només faltaria. I ens recorda també quan estàvem al govern quan s'aprovaven els pressupostos. I m'ha fet gràcia perquè el senyor Soler també ha fet memòria històrica de quan un regidor del nostre partit estava al capdavant d'aquell moment Casa Caritat i ens parlava del 2009-2010, cosa que ja fa 8 i 9 anys d'aquella època, de les partides pressupostàries. Home, ha passat el temps, per tant, les coses han hagut de canviar, però a més, només per recordar-nos tots plegats, qui era en aquell moment l'alcalde i el regidor d'Hisenda? Només per recordar-ho, eh? Jo em sembla que era el senyor Batet. Mirin, el tema de cultura. Nosaltres diem que els diners que s'hi destinen són excessius, de fet ho hem dit moltes vegades i de fet posàvem molts anys de referència al 2012 quan teníem una vida cultural a la ciutat prou bona i s'hi destinaven molt menys diners als que s'hi destinen ara. Però és que no només critiquem la sobredotació i a més el senyor Batet ha fet servir precisament aquesta paraula, sobredoten, no? Sobredotem. Això vol dir que es doten en excés, no? I no només critiquem que es doti en excés, sinó que critiquem com es fa el repartiment dins de l'àrea de cultura i quines polítiques de cultura fan. No és el nostre model i cadascú té el seu, evidentment. No és que critiquem esports, senyor González, no és que critiquem l'àrea d'esports, és que creiem que s'ha de fomentar l'esport més enllà dels equipaments esportius, les instal·lacions esportives que hi ha. No és que critiquem l'àrea d'esports. També deia el senyor Batet que he dit que l'alcaldia pujava tant, no miri, no em deu haver sentit bé. Hem dit que l'alcaldia pujava un 1,49 del 2017 al 2018. Hem dit això. I després, respecte al barri antic. I aquí hi ha hagut aquesta mica de brometa, no? De que si filem molt prim, de que si la façana és barri antic o no és barri antic i que vostès han treballat molt al barri antic. I és cert, hi va haver una dotació important al barri antic durant molts anys perquè hi va haver una llei de barris, diem-ho tot, una llei de barris tirada, que es va tirar endavant per governs d'esquerres encapçalats pel Partit Socialista, que va aportar a la ciutat 7 milions i mig d'euros. I l'Ajuntament de Valls va fer l'esforç també de posar-hi 7 milions i mig d'euros. Per tant, aquí l'esforç va ser conjunt. Però de debò ho han fet també, senyor Batet? I ara li diré el mateix que m'ha dit vostè a mi. En quin món viu? Perquè, clar, si tan bé ho haguéssim fet, potser avui no tindríem la moció que tenim a l'ordre del dia en què la gent del barri antic es queixa de la situació que està al barri antic. No, també no ho devem haver fet. Després, tema de serveis socials. Nosaltres dèiem que es dotava mínimament, no. Dèiem que en quant a les persones, pel 2018, no pel mandat, el 2018 es dotava mínimament, perquè vostè mateix ens va dir que s'incorporava una persona més, que això és el que feia per desdoblar els equips, per tant, i nosaltres ja llançàvem la pregunta, és a dir, sabem que s'aporten més recursos, sabem que hi ha més gent, però és suficient? Nosaltres enteníem que no. El senyor Peris, l'he entès perfectament a la primera, senyor Peris, quan ens ha dit que estava satisfet però que entenia que s'havien hagut de prioritzar altres partides per a aquelles persones que pateixen. Miri, per nosaltres la política pública en comerç i turisme crea ocupació, crea riquesa i per tant això també ajuda a les persones que pitjor estan patint i que pitjor situació tenen. Per tant, incrementar les partides pressupostàries en aquest àmbit i fer programes que ajudin a sortir de la situació en què està el nostre comerç, doncs això també és fer polítiques socials. El senyor Ayala, bueno, quan hem parlat de cultura ja m'hi ha referit, respecte al Museu de Valls, miri, jo no he dit en cap moment un menyspreu, em sembla que he dit, veiem per contra com el Museu de Valls perd un 5,41% de dotació pressupostària. Per tant, no acostumo a referir-me en aquests termes de l'actuació ni que sigui de l'equip de govern. I per nosaltres també és una inversió a la cultura, i tant que sí, però hi ha diferents maneres d'enfocar-ho i la nostra no és la que té l'equip de govern. El senyor Barberà, jo no em posaré ara a discutir amb vostè, com vostè ho ha volgut fer, sobre el tema de l'infrafinançament o no de l'Estat cap a les comunitats. L'altre dia, a més, ho vam reconèixer, l'Estat infrafinança les comunitats i els municipis i, per tant, necessitem més finançament, és evident. Però el que no es pot dir és que qui té la culpa de que la Generalitat no assumeixi els seus compromisos és una altra. La Generalitat té la competència compartida amb els municipis de les llars d'infants i per tant la Generalitat havia d'assumir aquesta competència. Si va tenir altres prioritats a l'hora de fer front als seus compromisos és una altra cosa. I en tot cas els socialistes vam crear aquest pla Edu3 que anava del 2008 al 2012 i va ser després el Partit Popular que el va liquidar. Manteniment del polígon, bé, nosaltres sabem que hi ha la partida de 100.000 euros com a partida d'inversió i creiem que és una bona notícia, de la mateixa manera que ho era l'execució que s'està fent actualment del carrer Artesans, ja ho vam posar de manifest i per tant creiem que estem satisfets de que per fi es faci una actuació en el polígon, però entenem que aquests 25.000 euros de manteniment, diguéssim, com a despesa corrent, en tot cas és poc. I per últim, el senyor Quique, perdona, el tema del dipòsit de detinguts. M'ha sorprès moltíssim que em digui que el dipòsit de detinguts està en ús, perquè hi ha un acord de la Junta de Govern Local de 22 de gener de 2016 en què es diu que el dipòsit es clausura. I a més, aquest acord es va comunicar al síndic de Greuges, que va fer una inspecció al dipòsit de detinguts a través de l'Organisme Català per la Tortura. Per tant, home, en tot cas revisi els acords i asseguris, perquè això també donarà seguretat als policies locals de que quan fan una detenció sàpiguen en quin dipòsit l'han de posar, si en un dels Mossos d'Esquadra o el de la policia local. Gràcies.
Del CUP, senyor Robert.
quatre intervencions jo sí que em comprometo a ser molt breu. Primer, supercontents que l'alcalde assumeixi l'argumentari que la CUP porta defensant durant molts anys aquí a l'Ajuntament en quant a la problemàtica d'habitatge del barri antic, un argumentari que deia que no només s'hi havia de posar equipaments en aquest centre de la ciutat, sinó que havíem d'aconseguir que hi visqués més gent. Segurament ja en podrem parlar després, però contents. Un altre aspecte, el senyor Cartanyan feia una miqueta de... comentava una mica l'acord programàtic de govern, que hi ha alguns equipaments que es compromet només a estudiar el seu emplaçament i no la seva realització. Totalment sé el que diu. De fet, el seu acord programàtic prioritza abans fer la casa de la festa que el centre cívic o que la nova seu de la policia local, que és una cosa que explica un poc però que està bé, o l'escola de música, que està bé quan parlen amb els diferents col·lectius que els diguin que, segons el seu acord de govern, abans volen fer la casa de la festa. El senyor Martí Barberà evidentment ha estat molt hàbil no comentant res del PIUS ni del traspàs de la gestió al LICS. Creiem que són d'aquestes coses que, com deia l'alcalde, a la llarga ens acabaran donant la raó, perquè no és que ho defensem nosaltres, és que els altres hospitals amb aquest tipus de gestió, com és el PIUS, han acabat passant la gestió a l'ICS. Pel senyor Eduard, si de debò no tenen constància de ningú que hagi demanat bonificació per estar a l'atur i el seu respost negativament no hagi utilitzat el servei. I una última consideració que ha dit el senyor Anguela, que referent a la ràdio deia no tenim recursos econòmics ni personals, ni els volem. No sé si aquest ni els volem ha estat fruit d'un equívoc, perquè entenc que si poguessis tenir recursos econòmics o personals per tenir la ràdio municipalitzada, entenc que sí que els voldrien. Gràcies.
Molt bé. Ni cabul ni barrufet, senyor Font, Valls, i ni cofeisme ni conformisme, sinó feina a fer i un pla de govern per tirar endavant. Senyor Caballero, 8 morts a la C-37 i a la C-14, mig any, i és evident que no és a la 27 perquè està amb el tram que no hi ha a la 27. És que clama al cel. I és a mig any, 8 morts. Per què? Perquè no està acabada la 27 i perquè aquestes carreteres no estan preparades per assumir tot el trànsit que absorbeix la 27. I això té conseqüències. I no és un tema de populisme, és un tema de realitat. Perquè això afecta directament a les persones i la 27 és responsabilitat de l'Estat espanyol, de tots dos vostès. Diu, no, és que no tenim majoria, sembla si tenen els seus amics del tripartit del 155. Que bé que aproven a cessar un govern a la Generalitat perquè la justícia els posi a la presó. Bé que ho aproven, això, perquè no tinguin la immunitat per poder-ho aplicar. Amb això sí que es posen d'acord. També es podrien posar d'acord en aprovar pressupostos. Senyora Ibarra, miri, li he de dir que realment el PSC ha fet una deriva aquí a la ciutat preocupant. Les seves coincidències amb el Partit Popular són enormes. Jo li vindria a dir senzillament més cultura i menys donar suport als cops de porra que van rebre els ciutadans del camp com els del seu poble de Lió. No, que fort, no, que fort els cops de porra que van rebre els ciutadans de Lió. Això sí que va ser fort. I en canvi vostè, això sí, criticar la cultura, criticar el no sé què i el no sé quantos, a sumar-s'hi ràpid. Però no he sentit cap crítica seva als cops de porra que van rebre els ciutadans de l'Alcamp. No, sí que ho escoltem, sí. Sí que ho escoltem, perquè s'ha votat aquí en ple. Perquè s'ha votat aquí en ple, senyora Ibarra. D'acord? No tinc res més. Es passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Tretze vots a favor i 8 en contra.
Molt bé, hi ha alguna explicació de vot? No? Passem al quart punt de l'ordre del dia. Hem fet un bon debat de pressupostos, això també els he de dir, que és bo que també serveixi una mica d'estat de la ciutat i de la... Quart punt és aprovació del compte de recaptació presentat per base corresponent a l'exercici 2017. entenc que això va passar per comissió informativa i és la fórmula de pagament en el qual doncs, ja el servei de recaptació d'impostos es pot aprovar. Votació, demanem votació. Votació, senyor secretari.
Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. 17 vots a favor i 4 abstencions.
Hi ha alguna intervenció, explicació de vot, senyor Font?
Sí, petita explicació de vot per argumentar la nostra abstenció. De fet, és el que diem cada any. Els principals serveis que ofereix base són la gestió, la liquidació, la recaptació, la inspecció i la comprovació de tot tipus de tributs, preus públics i altres ingressos del dret públic i privat. I tenint en compte que la nostra formació no comparteix alguns dels criteris d'aplicació de determinats tributs i preus públics, per això ens abstenim. Gràcies.
Molt bé. Senyor Caballero.
Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. És per fer un aclariment. El vot a favor és el que fem cada any amb aquest punt, però aclarir, perquè no hi hagi cap malentesa que el senyor Font ha fet un altre tipus d'aclariment, que aclarim la liquidació del compte en base a unes normes legals establertes dintre d'aquest conveni que hi ha en base, però no és un vot a favor del contingut i de la raonabilitat ni del fet dels impostos que es paguen a Valls. Moltes gràcies.
Sí, senyora Vicente.
Sí, gràcies. Bueno, bé, saludar tot el públic assistent, fa goig de veure la sala tan plena. Aquesta és una aprovació merament tècnica, tot i així l'aprovació d'aquests imports prové d'unes ordenances que nosaltres ni compartim ni hem votat a favor. Com que creiem que el tema de les ordenances com a eina redistributiva i de política social clara d'un ajuntament és molt important, ens agradaria insistir en la demanda d'apostar per unes ordenances fiscals realment progressives que defensin allò que tant hem dit, de qui més té, més paga. Sabem, com hem dit, que aquesta és una aprovació tècnica i que les ordenances debaten altres plens i en altres punts, però volíem aprofitar l'ocasió per recordar-ho, ja que a nosaltres aquest punt és un aspecte molt important.
Molt bé, passem al cinquè punt. Ratificació dels acords del Consell Plenari de Consorci de TAC-UAL de pròrroga de durada del Consorci per un nou període de 10 anys de modificació dels estatuts. Estem parlant del TAC-12. Té la paraula el senyor Joan.
Gràcies, senyor alcalde. Portem a aprovació aquest ple els acords del Consell Plenari del Consorci per la gestió de la televisió digital terrestre Camp de Tarragona, TOCAL, denominació procedent de les inicials de les comarques catalanes integrants, Tarragonès, Conca de Barberà i Alt Camp. I fem referència a les sessions de dates 26 de setembre, 24 de novembre del 2017 i 13 de febrer del 2018, referents per una part a una pròrroga de la durada del Consorci per un nou període de 10 anys, per altre costat la modificació d'algun dels articles dels propis estatuts del Consorci i per últim la incorporació com un nou membre del propi Consorci de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí.
Hi ha alguna intervenció en aquest punt? Sí, senyor Robert.
Bé, el nostre vot serà favorable, malgrat la incorporació del punt que permet que alguns membres del Consorci cobrin per l'assistència als òrgans de govern, sí que ens generen algunes suspicàcies. No obstant això, segurament TAC-12 és dels pocs exemples de coordinació i col·laboració de diverses administracions del Camp de Tarragona. Som un territori on, malauradament, cadascú escombra massa cap a casa seva i hi ha molt poca coordinació en els diversos àmbits. De fet, el despropòsit del desmantellament de les vies ferroviàries n'és ara l'exemple més recent. TAC-12 trenca amb aquesta norma i s'ha convertit en un servei públic potent als diversos municipis que formen aquest consorci. De fet, TAC-12 ha estat durant molts anys l'únic mitjà de comunicació municipal, encara que a través d'aquest consorci a la nostra ciutat. La difusió cultural que a més fa TAC-12 justificarà el nostre vot favorable a l'hora de felicitar la incorporació d'un nou membre en aquest consorci.
Molt bé, entenc que s'aprova. Sí, queda aprovat. El punt 6 és entrega de medalla de bronze per anys de servei a funcionaris de la policia local. Té la paraula el senyor García.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Portem a la proposta de l'entrega de la medalla de bronze per anys de servei als policies locals, senyor Francisco Javier Martínez Pizarro i el senyor Josep Maria Gallà Pérez. Antecedents. Instàncies presentades el 8/1/2018, la número 321-322 del senyor Francisco Javier Martínez Pizarro i el senyor José María Gallà Pere sol·liciten rebre la condecoració corresponent als 10 anys de servei a l'Ajuntament de Valls, consistint en una medalla de bronze. A data 18/1/2018 es dona el trasllat de la petició al cap de la policia local. L'article 24, lletra C, del reglament intern de la policia local de Valls estableix que les gratificacions econòmiques seran proposades pel cap de la policia local i poden consistir en condecoracions que seran entregades al ple de la corporació municipal, atenent els criteris marcats en el mateix, indicant que es farà entrega d'una medalla de bronze quan es compleixin 10 anys del servei a la corporació. Aquest informe va ser traslladat al cap de la policia local, el senyor Carles Serra Riera. Es proposa al ple de l'Ajuntament, primer, acordar l'entrega d'una medalla de bronze en motiu del compliment dels 10 anys de servei de l'Ajuntament de Valls als agents de la policia local, senyor Francisco Javier Martínez Pizarro i al senyor Josep Maria Gallà Pérez. Segon, les entregues de la medalla es faran efectiva en un acte oficial en data i hora a determinar, que serà degudament comunicada als interessats des de l'alcaldia. I tercer, notificar el present acord a les persones interessades, comunicar-lo a la prefectura de la policia local i a l'alcaldia. Gràcies.
Molt bé. Hi ha alguna intervenció en aquest punt? Sí, senyora Vicente.
Gràcies. Bé, nosaltres ens abstindrem. La nostra abstenció no va dirigida a les persones a les quals se'ls fa el lliurament de la medalla pels anys de servei. La nostra abstenció és en un sentit crític i més general. Considerem que tots els treballadors i treballadores del servei públic, sigui quina sigui la seva tasca a desenvolupar i departament, mereixen un reconeixement pels seus anys de servei. Així doncs, des d'aquí fem una crida perquè es pugui incloure aquest reconeixement a tots els col·lectius de l'administració pública local. Gràcies.
De fet, a nivell de conveni col·lectiu ja hi ha un reconeixement a nivell dels treballadors també, dels anys de servei, amb dies de vacances i monetaris també, al voltant d'aquest aspecte. Entenc que s'aprova, votació? No? Votació? Endavant.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 18 vots a favor i 3 abstencions.
Molt bé. Passem a les mocions. El 7è punt, moció del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió de suport i adhesió a la vaga del moviment feminista del 8 de març. Si ens sembla bé, els proposaria que el 7è punt, el 8è i el 9è es poguessin fer defensar de forma conjunta. Sembla bé? El 8è és moció del grup municipal de la Crida per Valls CUP en suport d'adhesió a la vaga feminista convocada el 8 de març del 2018, i el 9è és moció del grup municipal de Compromís per Valls i Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa en suport d'adhesió a la vaga feminista de proposta del moviment feminista estatal del 8 de març. D'acord? Serem amb les mocions, serem estrictes amb els temps, perquè si no el pla començat a les 5 ja són 9:15. El temps, recordo, són 5 minuts pels proposants, 3 minuts per les rèpliques, 3 minuts per les rèpliques de les rèpliques, i després doncs, hi ha una possibilitat de contrarèpliques de 30 segons, si hi ha algun motiu d'al·lusió, etcètera, etcètera. D'acord? Comencem, senyora Gavarró, endavant.
Primer que tot, voldria dir, parlo en nom del govern, que ens sap greu no haver arribat a una entesa amb Compromís per Valls per la presentació conjunta de la moció en suport i adhesió a la vaga del moviment feminista del 8 de març, tenint en compte que els acords de la moció de Compromís estan recollits íntegrament a la moció que presentem finalment des del govern. Malgrat tot, no ha pogut ser i avui ens trobem en la discussió de 3 mocions amb continguts semblants. Pel que fa a la presentada pel grup municipal de la CUP, dir que vam parlar amb ells perquè des de govern subscrivim totalment l'exposició de motius de la seva moció i l'adhesió a la vaga feminista prevista pel 8 de març. Però no trobem lògic que s'incorporin els punts segon i tercer dels acords a la moció, referits a la privatització de serveis públics, perquè entenem que s'escapen de l'objectiu reivindicatiu del 8 de març, que és de treballar a favor dels drets de les dones. I en aquest sentit vam convidar-los a presentar una moció a banda de temàtica laboral, on es tinguessin en compte aquests dos acords, i així poder presentar la moció sobre el 8 de març conjuntament. Però tampoc ha pogut ser i per això ara passaré a exposar el contingut i els acords de la moció en suport i adhesió a la vaga del moviment feminista del 8 de març presentada pel govern. Aquesta moció expressa la voluntat i el compromís de l'Ajuntament de Valls de treballar dia a dia per garantir que els drets de les dones siguin plenament efectius i no es vulnerin en cap circumstància i, per tant, de continuar amb la línia de tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de les polítiques fetes des del govern municipal. De 9 al 8 de març de 2018 commemorem el Dia Internacional de les Dones, una data d'homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà d'aquesta data i impregna els 365 dies de l'any l'acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat. Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara estan presents i són massa punyents alhora. Les situacions de vulnerabilitat són més crues per a les dones i això es tradueix en una major precarietat laboral d'aquestes i una feminització de la pobresa, entre d'altres. I a més, el sostre de vidre encara no s'ha trencat i segueix limitant les possibilitats d'ascens de les dones. Segons l'últim informe de la Generalitat, la bretxa salarial entre homes i dones se situa en un 26,6% a Catalunya i dades recents indiquen que tendeix a agreujar-se. Qüestió que, a diferència d'alguns, nosaltres sí que considerem que ens hi hem de posar per erradicar-la mentre veiem com diversos països europeus adopten noves mesures per fer-hi front. El proper 18 de març, el moviment feminista d'arreu del món convoca una vaga feminista per fer visibles els nostres treballs, les nostres demandes i els nostres cossos. És una vaga que va més enllà del que tradicionalment s'identifica com a vaga laboral, perquè la participació de les dones és nuclear en totes les esferes de la vida. Per tant, aquesta vaga ha d'assolir també altres treballs i espais, el de les cures, el de les tasques domèstiques, el consum, la vida estudiantil i associativa. Aquesta mobilització vol posar de manifest les desigualtats i precarietats en el treball assalariat. Les cures, el consum, l'exercici dels drets, la formació i la participació ciutadana per les diferències que travessem alguna de nosaltres segons la procedència, la classe, l'edat, la identitat de gènere i habilitats. Des del govern volem denunciar les desigualtats que patim les dones a la nostra societat i per extensió l'opressió que viuen les dones arreu del món. I per això creiem que el consistori s'ha de sumar a la vaga feminista prevista pel 8 de març. Perquè no podem acceptar, ara i avui, ni una sola víctima més de violència masclista, ni les desigualtats retributives per igual treball de més d'un 25%, ni els sostres de vida de vidre en la vida pública i empresarial, les pensions d'una mitjana d'un 30%, la desigualtat en la distribució de la criança i les cures, els models heteropatriarcals i el masclisme que encara impregna bona part de la nostra societat. Pensem que sobren els motius per adherir-nos-hi i així creiem que ho hem de fer des de Valls, convidant tots els convilatants a participar de forma activa en les diferents formes de vaga i actes públics i manifestacions en suport de la iniciativa. Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones avui i cada dia de l'any per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària de dones i homes lliures. Gràcies.
Per part de Convergència i Unió, la senyora Bàrbara Flores.
Sí, gràcies. Bé, en primer lloc m'agradaria destacar la importància del fet que una moció entorn al mateix tema sigui presentada per la majoria dels partits representants a l'Ajuntament. Cal agrair al Ramon Font la seva predisposició a fer-nos arribar la seva moció a tots per tal de poder-la presentar conjuntament. Si bé no s'ha pogut arribar a un consens en els acords, cert és que el tema bé importa i l'objectiu per gairebé tots és el mateix. Treballar fermament per assolir la igualtat entre homes i dones i, com no, donar suport a la vaga del 8 de març. Tots tenim diverses maneres de fer i això és el que ens fa diferents, però això alhora és el que ens ha de fer forts per sumar. El 8 de març reivindiquem, reclamem justícia i igualtat d'oportunitats. El 8 de març fem visibles les desigualtats encara vigents en molts àmbits de la societat i de la vida quotidiana, però ho farem com ho portem fent des de fa molt de temps, i és que ja fa temps que les dones, i cal dir-ho cada vegada més homes, aprofiten la seva veu per reivindicar i exigir. Exigim que ens paguin el mateix, exigim poder ocupar els mateixos càrrecs, exigim que se'ns tingui el mateix respecte en qualsevol àmbit de la cultura, de la societat o de l'esport. I hem d'exigir perquè tenim drets, i per molt que des de segons quins sectors s'intentin amagar o menys tenir, o donar per fet que s'han aconseguit moltes coses i que estem molt bé, no és així. Ens segueixen pagant menys, segueixen volent decidir sobre el nostre propi cos i segueixen opinant sobre els llocs que hem d'ocupar. El 8 de març ens aturarem i sortirem al carrer per seguir visibilitzant-nos i explicarem tant com faci falta que podem jugar a futbol, ocupar càrrecs a la mesa del Parlament o realitzar tasques domèstiques, que podem fer tot això homes i dones, que podem portar els fills a l'escola, garantir la seguretat des d'un cos policial o representar un paper en un escenari. Ho podem fer homes i dones. Perquè recordem que feminisme no demana haver de viure d'una manera concreta exigida per les dones. Demana que tots, homes i dones, puguem tenir les mateixes oportunitats.
Per part de la CUP, senyora Huguet.
Gràcies. Primer de tot, felicitar els grups municipals d'Esquerra i Convergència i Unió i Compromís per la força del redactat de la moció. No hi podem estar més d'acord. Té un punt copero, si m'ho permeteu. Agafant un tros del redactat de la vostra moció, dieu que formem part d'un procés de transformació radical de la societat, de la cultura, de l'economia, de les relacions. Volem ocupar l'espai públic, reapropiar-nos de la decisió sobre el nostre cos i la nostra vida, reafirmar la força política de les dones, lesbianes i trans i preservar el planeta en què vivim. La llàstima de tot plegat és quan arribem als acords de la moció. Sembla més una declaració d'intencions que unes veritables ganes de transformar radicalment la societat i posar-hi mesures reals per tal d'apropiar-nos a aquest anhelat model de societat. De fet, si continuem treballant com ho estem fent fins ara, des de la CUP pensem que no arribarem a erradicar desigualtats i discriminacions cap a les dones que fa molts anys que arrosseguem. Si a més hem de deixar en el si del Consell de Dones d'abans la responsabilitat de treballar en tots aquests aspectes per la trajectòria que ha tingut fins ara, seguim veient que és més un compliment i una declaració de bones intencions més que un mitjà per operativitzar aquesta transformació. Creiem que si el motor del Consell de Dones funcionés, avui al ple no s'haurien presentat tres mocions del mateix tema. El propi Consell les hauria treballat amb aquest objectiu i fins i tot elles haurien demanat uns acords més ferms i unes mesures i accions més concretes. En tot cas, el 8 de març es celebra la Diada Internacional de les Dones Treballadores, una jornada que expressa la lluita de milions de dones que no tenen res més que el seu treball com a forma de vida. La pobresa té nom de dona, no és pas una frase feta. Les que més patim les retallades en drets socials és en educació, sanitat, en el sistema de pensions, la no implementació de la llei de dependència. Som les dones. Hi ha un concepte clau per entendre-ho, el sosteniment de la vida. Els homes han pogut anar a treballar i desenvolupar les seves carreres professionals gràcies a que sempre hi ha hagut una dona al darrere que realitzava les tasques del sosteniment de la vida. Àpats, neteja, cures... Aquest fet no es destaca massa. L'home no ha tingut èxit en el món laboral per si mateix, sinó gràcies a aquesta tasca invisibilitzada de la dona. En el moment en què la dona entra en el món del treball, no es fomenta la corresponsabilitat per compartir el sosteniment de la vida. Per tant, de forma general, la dona obté una càrrega doble. Ha d'anar a treballar i seguir realitzant el sosteniment de la vida. En els casos de dones que han arribat a llocs directius amb responsabilitats elevades, tothom es posa medalles per aquest fet, però ningú es planteja que perquè aquesta dona pugui ser diputada, directiva, etc., el sosteniment de la vida l'ha de seguir fent algú, i en la majoria de casos no és la seva parella, sinó que és una altra dona, i en condicions molt més precàries. Dones que a la vegada també han de realitzar el seu sosteniment de la vida a casa, o en el pitjor dels casos l'han hagut de deixar molt lluny, al seu país, a la seva mare o a la germana. Al final sempre som dones, intentant pal·liar i capejar les renúncies d'unes i altres. No es pot parlar d'aconseguir igualtat de gènere en llocs directius per un sistema de quotes, sense resoldre la qüestió del sosteniment de la vida de fons, ja que el problema es trasllada a d'altres dones, que encara són més invisibles, i es generen també classes, estratificació i més diferències en l'accés a les oportunitats. Tenim clar que això és una guerra, una batalla entre el manteniment de la vida o el capitalisme patriarcal i l'imperi del mercat. I és que aquesta ha estat la lluita des de fa molts anys del feminisme, posar la vida al centre. La moció que presentem, a més de donar suport a la vaga general feminista convocada el proper 8 de març, també demanar recuperar els serveis públics municipals relacionats amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones, atenció a la infància, com les llars d'infants, fins als serveis de dependència i atenció a les persones, perquè les treballadores tinguin unes condicions dignes, perquè puguin cobrir les necessitats col·lectives dignament i no siguin un pou de precarietat i l'excusa per exigir la nostra doble explotació a la llar. I un segon acord és establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones, establir un protocol d'actuació per evitar la discriminació laboral de les persones trans, establir la necessitat de personació de l'Ajuntament en els casos penals d'assetjament laboral i treballar en el si del Consell de Dones accions conjuntes basades en les reivindicacions de la vaga.
Per part dels comuns, senyor Font.
Sí, més que res per explicar-me una mica ràpidament Recordar que amb la moció presentada per Compromís per Valls, primer de tot va ser el primer grup municipal que es va venir i que va fer públic als diferents grups de si en podien fer una de conjunta, i a poc es va veure que no. Sí que és veritat que es van venir a fer aportacions d'una que va presentar Compromís per Valls al govern i la CUP. Bé, a nosaltres les aportacions no semblaven malament, per això ja anunciem i ja ho saben que votarem a favor tant de la moció que presenta el govern com la CUP. El que passa que, al igual que nosaltres doncs, trobàvem que el text d'aquestes mocions estaven bé, doncs per contra el govern no compartia les propostes de la CUP de la mateixa manera que la CUP no trobava suficient el text proposat pel govern, i per vist ara tampoc el nostre. Si m'equivoco em rectifiquen, però jo diria que més o menys les coses van anar així. En aquest escenari, vista la dificultat d'entesa, Compromís per Valls va optar finalment per no haver de triar entre fer costat a uns o altres i presentar, com és legítim, la seva pròpia moció. El 8 de març celebrem el Dia Internacional de les Dones, un dia en el qual des dels carrers, des de la societat civil i des del municipalisme reivindiquem les dones com a ciutadanes actives i els feminismes com a moviment social transformador. Els feminismes han anat assolint protagonisme i força en àmbits de la vida social, política, econòmica i cultural, nivells que cal mantenir i enfortir. Un bon exemple en són el món de la creació cultural i el món educatiu, on la urgent necessitat de superar els esquemes patriarcals en la transmissió de valors és ja difícilment qüestionable. Alhora, els feminismes també han entrat als ajuntaments reconeixent que la justícia de gènere i els drets de les dones són un element estructural en tota política pública que persegueixi un món, un país, un territori o unes ciutats cohesionades i inclusives. I tot això està passant després de dècades de lluites a les que les dones ens hem trobat i reconegut en espais diversos de participació. Ho hem fet establint relacions i xarxes, evidenciant els conflictes i les diferències, construint espais i accions per atendre les necessitats de les dones en la seva pluralitat i la lluita pels seus drets. El més revolucionari és que totes aquestes aportacions han demostrat que la transformació del sistema patriarcal té un impacte per tota la societat. Trenca amb la mirada única, androcèntrica i heteronormativa del món, que no només no respon a la realitat, sinó que té impactes nocius en la vida de milions de persones, no només en les de les dones. Per això aquest 8 de març reivindiquem la sororitat com a instrument polític de gènere, definit per Marcel Lagarde com l'aliança feminista entre les dones per canviar la vida i el món en un sentit just, a través del que les dones han teixit aliances al llarg de la història. Aliances per transformar, transgredir, redefinir, qüestionar, articular, enfortir, apoderar més enllà d'orígens i fronteres. Des del món local volem fer visibles les articulacions i aliances entre dones en diferents camps de l'associacionisme, la cultura, l'economia, la cura, la política, aliances del nostre entorn més pròxim i de tot el món que posen encara més en evidència les arrels patriarcals de fenòmens com les desigualtats en els treballs, l'exigència de posar la cura al centre de les polítiques i de redistribuir l'accés a la riquesa i als recursos, base de la vaga i mobilitzacions de dones d'enguany de la que ens sentim partícips. Continuem defensant amb fermesa el nostre compromís en el suport i desenvolupament de les polítiques de gènere en el món municipal i en una major representativitat política de les dones, una participació pública que es basi en la sororitat i en lideratges que democratitzin les relacions, els espais de participació i d'incidència que facin els nostres pobles i ciutats feministes. Per això ens convoquem a una vaga feminista. És una vaga que va més enllà del que s'identifica com a aturada laboral, perquè la participació de les dones és nuclear en totes les esferes de la vida, i la vaga ha d'assolir també altres treballs i espais, el de les cures, el consum, la vida estudiantil i associativa. Una vaga en la que cridem a reflexionar col·lectivament què poden fer tots i cadascun dels homes per canviar una situació sobre la qual ja s'haurien d'haver manifestat contraris. Practiquem un feminisme interseccional perquè sabem que estem travessades per desigualtats i precarietats que ens situen en llocs molt diversos del patriarcat: el treball assalariat, les cures, el consum, l'exercici dels nostres drets, la formació i la participació ciutadana, per les diferències que travessem alguna de nosaltres segons la procedència, la classe, l'edat, l'orientació sexual, la identitat de gènere i habilitats. Però la vaga és de totes. Hi ha un lloc per a totes i cadascuna de nosaltres en la nostra vaga feminista del 8 de març. Formem part d'un procés de transformació radical de la societat, de la cultura, de l'economia, de les relacions. Volem ocupar l'espai públic, reapropiar-nos de la decisió sobre el nostre cos i la nostra vida, reafirmar la força política de les dones, lesbianes i trans, per preservar el planeta en què vivim. I acabo. I per això el 8 de març pararem el nostre consum, el treball domèstic i les cures, el treball remunerat i els nostres estudis per demostrar que sense nosaltres no es produeix i sense nosaltres no es reprodueix. Gràcies.
Per part del Partit Popular, per posicionar-se sobre el 7è, 8è i 9è punt, té 3 minuts, senyor.
Sí, senyor Cado. Moltes gràcies. Com que ha sigut la presentació de 3 mocions, anirem comentant per sobre, perquè, clar, perquè em dona 3 minuts per contestar les 3, entenc, no?
Sí.
Molt bé, doncs llavors hem de resumir al màxim. La moció que presenta el govern, bàsicament estem d'acord, però clar, també hi ha els 1, 2, 3 o 4 paràgrafs que diu que cal continuar apostant de forma decidida per les polítiques, totalment d'acord. També és important replantejar els permisos de maternitat i paternitat, també estem d'acord. El que passa és que ja, aquest any s'ha millorat bastant, el de paternitat ja està en un mes, que abans eren 15 dies i fa temps enrere era menys. Per tant, hi ha coses que estan ja avançant. Després parlen que cal arribar més lluny i fer una mobilització, una vaga, tal, tal, tal. Jo penso que des de les administracions també es pot fer molta feina sense arribar a la vaga. La repercussió de la vaga també té les seves repercussions econòmiques i professionals i a vegades inclús amb la pròpia conciliació. Quan hi ha vaga estudiantil, què fan els pares que no poden deixar els nens a l'escola? Perquè hi ha aquesta... Clar, hi ha una sèrie d'inconvenients que són per mi importants. Per altra banda, amb les tres mocions s'està considerant el fet únic i unequívoc, perquè així ho diuen els títols d'aquestes mocions, d'anar a la vaga. Nosaltres entenem que no cal una vaga, podria ser simplement una concentració, una manifestació amb un horari que tothom pogués accedir, inclús les famílies. I un altre tema important, estan conduint tota aquesta vaga com una parada de la dona. Jo entenc que si es vol avançar té que ser tots dos junts, els homes i les dones, i per tant s'haurien de ser tots dos els que es manifestessin i no només excloure. A l'apartat de la moció del govern, si es fes vot per separat, jo podria votar a favor del punt primer, segon, tercer i sisè. El quart i cinquè, alguna matització. En quant a la moció que presenta, aquesta és la de la CUP, ells van directament a vaga general i nosaltres no estem amb aquesta convicció i ja ho he dit abans. I per tant ja no caldrà afegir més perquè seria absurd intentar negociar res, no? En el tema de la moció de compromís per baix, iniciativa, etc., doncs també va una miqueta en aquest sentit, està plantejant tot de cara a una vaga i per tant nosaltres ja he dit abans anteriorment que no estem favorables a una vaga sinó a una mobilització perquè aquestes dones es tinguin en consideració. Si em permeten un comentari a banda de les defenses i crítiques de les mocions, jo també he presentat una moció que després presentaré i va precisament de cara a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones amb una estricta explicació històrica de molts fets, però que en resum només té un apunt 1 d'acord, que és seguir treballant. Jo em sembla que haguéssim pogut arribar tots si no hagués sigut perquè coincidia entre dos plens i perquè coincidia el ple anterior amb una setmana d'aquest que tenien pressupostos pel mig, potser més temps s'hagués arribat a una exposició, a una moció conjunta. Ara, amb aquest camí de la vaga com plantegen vostès, no podem fer-ho.
L'únic que podria acabar, senyor Caballero,
si és la proposta que li he fet al govern. Si volen aprovar els punts per separat, podrien donar recolzament a algun dels seus punts, si no, no votarem a favor d'aquestes mocions.
Per part del Partit Socialista té la paraula la senyora Assumpció Fernández. Endavant.
Sí, bones tardes. Nosaltres farem una explicació per totes tres mocions perquè la intenció és votar-les i a favor i per tant en farem una de sola. El dia 8 de març, que és el Dia Internacional de Drets de les Dones, des del PSC manifestem un any més el compromís adquirit des de fa molt de temps amb aquestes dones, amb la defensa dels seus drets i amb les polítiques d'igualtat com a instrument per avançar cap a una societat lliure de masclisme, perquè aquesta és incompatible amb la democràcia, la llibertat i les igualtats reals. Nosaltres diem fets, no paraules només, i reivindiquem amb orgull els assoliments polítics tant a nivell estatal i català que s'han realitzat en matèria d'igualtat de gènere. Des del PSC hem defensat els drets de les dones. Hem implementat polítiques per a la igualtat d'oportunitats efectiva a tots els àmbits, especialment en la discriminació laboral i en erradicar la violència masclista. També hem fomentat les noves masculinitats i per la seva vital aportació i per justícia hem prioritzat dotar de drets a les grans invisibilitzades i explotades pel sistema patriarcal i capitalista com són les mestresses de casa. Les dones només hem avançat amb governs progressistes i molt especialment amb governs socialistes. Sempre s'ha incorporat el feminisme transversalment a totes les polítiques que hem fet i s'han implementat lleis específiques. Ara, des de l'oposició, se segueixen fent propostes com la socialista del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere o acabar amb la discriminació a l'ocupació amb la proposta de llei sobre la bretxa salarial i la llei d'igualtat laboral. També impulsem mesures per fomentar la conciliació, la corresponsabilitat i els nous usos del temps. A més, hem treballat per la renda garantia de ciutadania, manteniment de les pensions no contributives, per tal de que qui cuidava les persones dependents tornés a ser reconeguda com a cuidadora no professional amb una cotització que assegurés una merescuda pensió. A Catalunya hem patit doblement retallades legals i pressupostàries en polítiques de gènere. Des del govern del PP justificant retallades amb l'excusa de la crisi i des de la Generalitat prioritzant invertir diners públics en altres qüestions mentre es retallen subvencions a entitats que treballen amb dones en situació de vulnerabilitat. O bé, sota el parany d'una reorganització eficient, retallant així serveis sensibles com són el d'atenció a les dones víctimes de gènere, tal com es porta denunciant des de fa anys en el PSC. La paràlisi i la degradació institucional, política i econòmica catalana ara mateix perjudica les dones i a tota la societat. La causa on ens hem de trobar aquest 8 de març, partits i entitats, és la feminista. És lluitar pels drets de les dones, sumar i no restar. El proper 8 de març, les entitats feministes han promogut una vaga a nivell internacional laboral, de cura, de consum i estudiantil. Al nostre país, diversos sindicats han convocat una vaga laboral, com ara UGT i Comissions, amb una aturada de 2 hores. Ja l'any passat, el PSC va ser el partit pioner en sumar-se a l'aturada internacional del 8 de març i vam també instar les institucions a entrar formalment la petició a la mesa del Parlament, el Congrés i el Parlament Europeu.
Senyora Fernández, hauria d'anar acabant, sisplau.
Sí. Com a socialistes i, per tant, feministes, donem tot el nostre suport a la crida feminista internacional i a la vaga convocada. Ho fem des de la responsabilitat i la voluntat de prioritzar a l'agenda social i política la lluita per la igualtat real de drets i oportunitats entre homes i dones, i especialment les polítiques contra la violència masclista i la discriminació laboral. Donem suport, doncs, en aquesta vaga i per totes aquestes raons a les mocions que s'han convocat.
Hi ha algun dels grups proposants que vulgui fer un torn de rèplica? No? Entenc que votació, farem les 3 mocions per separat de la seva votació. Anem a fer la votació del 7è punt, moció del grup municipal d'Esquerra CiU de suport d'adhesió a la vaga de moviment feminista del 8 de març.
Sí. Pots a favor? Pots en contra? Abstencions. Setze vots a favor, un en contra i 3 abstencions.
Ara anem a fer el següent punt, que és el 8è, moció del grup municipal de Crida per Valls CUP en suport i adhesió a la vaga feminista convocada pel 8 de març del 2018.
Vots a favor. Vots en contra. Set vots a favor i 14 en contra.
Anirem al 9è punt, moció del grup municipal de Compromís per Valls, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, en suport i adhesió a la vaga feminista, la proposta del moviment feminista total pel 8 de març. Estem a la votació.
Vots a favor. Vots en contra. 20 vots a favor i un en contra.
Molt bé, alguna explicació de vot? No? Passem al 10è punt de l'ordre del dia, moció municipal del grup del Partit Popular per assumir el compromís per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. Té la paraula el senyor Caballero per 5 minuts.
Senyor Caballero, moltes gràcies. El proper dia 8 de març es commemora el Dia Internacional de la Dona, que recorda les dones que fa més de 5 anys en una fàbrica de camises de Nova York van perdre la seva vida per defendre els seus drets laborals. Des de llavors fins ara, la història de la lluita per la igualtat entre homes i dones És una història d'èxit. Drets impensables en èpoques anteriors. Avui formen part del nostre dia a dia. L'accés a la formació, a la propietat privada, al dret al vot. El compromís amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, tant de forma individual com a través de les institucions, entitats, associacions, ha permès que dones i homes hagin aconseguit a Espanya la igualtat davant la llei i s'hagin donat importants passos per erradicar les diferents formes de discriminació que impedeixen a les dones el ple exercici dels seus drets. Avui comptem amb un marc normatiu que garanteix la igualtat de tractament i d'oportunitats i l'impuls de polítiques públiques que per promoure l'empoderament de les dones i l'erradicació de la violència que s'exerceix sobre elles. La fotografia actual de la igualtat entre dones i homes a Espanya és: avui hi ha més dones treballant a Espanya que mai, 8 milions i mig afiliades a la seguretat social. Hem passat de ser el país en el que hi havia més atur femení de la zona euro, 7 de cada 10 noves aturades d'Europa, 67% eren espanyoles, a liderar la creació d'ocupació cobert per dones, el 30% de tota la Unió Europea. Segons Eurostat, a Espanya s'ha reduït la bretxa salarial del 18,7% al 2012 al 14,9% al 2015, quasi 4 punts, situant-nos per sota de la mitjana europea. La bretxa salarial de gènere està a mig punt per sota de França, 6 punts per sota del Regne Unit i més de 7 punts per sota d'Alemanya. La bretxa de gènere a les pensions s'ha reduït en un 13% gràcies al complement de maternitat que cobra ja més de 317.000 dones. Per primera vegada, totes les empreses de l'IBEX 35 compten amb presència femenina en els seus consells d'administració. Són dones les que estan al front de les principals empreses tecnològiques i digitals d'Espanya, com Microsoft, Google, Twitter, Facebook o eBay. Espanya està al capdavant de la Unió Europea en presència femenina al Parlament, tant al Congrés i en el Senat com en els parlaments autonòmics. Les dones són les que més llegeixen a Espanya, 66,5% front al 57,6% dels homes. I a les darreres Olimpiades de Brasil, 2016, de les 17 medalles obtingudes per Espanya, no van ser guanyades per dones. Són molts els avenços aconseguits, però això no ens ha de fer caure en l'autocomplacència o en la resignació, perquè encara persisteixen desigualtats que no tan sols hem de denunciar, sinó afrontar amb determinació. El resultat de la desigualtat a Espanya és: les pensions de viduïtat són rebudes en un 80% per dones i la mitjana és de 647,8 euros al mes, bastant menys que la de jubilació, 1.066,86. Només hi ha 9 rectores en les més de 80 universitats espanyoles. L'IBEX només té 2 presidentes i un 20% de conselleres. El 90,57% de les excedències per cuidar de menors i majors són sol·licitades per dones. Només hi ha un 18% de dones al Tribunal Constitucional. El 64% de les vegades són les dones les que cuinen a casa. Només hi ha 59 dones a les Reals Acadèmies Espanyoles, front als 484 homes. Les dones dediquen 2 hores diàries més que els homes a les feines de la llar. Amb el 60% de llicenciats, només el 21% són catedràtiques. Per tot això, hem d'impulsar els canvis necessaris perquè permetin, quan abans millor, afirmar amb rotunditat que Espanya ha aconseguit la igualtat real d'oportunitats, no tan sols la legal, i per això reduir les desigualtats, apostar per millorar l'ocupació de les dones, defendre la promoció laboral de la dona, recolzar la conciliació i responsabilitat de la vida personal, erradicar la violència que pateixen les dones, potenciar la participació de les dones en els àmbits polítics, impulsar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes a través del sistema educatiu, promoure els mitjans necessaris per a la inclusió social i laboral de les dones amb discapacitat, integrar plenament el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre totes les polítiques, mantenir el nostre compromís amb les dones de tot el món. Són milions les que estan veient vulnerats els seus drets pel sol fet de ser dones. Els matrimonis forçosos, la mutilació genital femenina o les violacions que pateixen en conflictes armats han de motivar-nos a no deixar-les soles i a reivindicar en tots els fòrums nacionals i internacionals els seus drets. Per tots aquests motius, s'eleven a la seva aprovació del ple municipal els següents acords. En definitiva, només un, i és, el resum seria seguir treballant des de les administracions públiques en defensa d'aquest tema. I aquest acord és: l'Ajuntament de Valls assumeix el compromís fent-lo extensible a totes les administracions públiques de, en la mesura del possible, les respectives competències, integrar de forma activa i transversal el principi d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en el desenvolupament de totes les seves accions i decisions, especialment en els àmbits següents: accés i promoció a l'ocupació, erradicació de la violència de gènere, educació, pensions, salut, esport, representació política i social, investigació i desenvolupament i innovació, Societat de la Informació, Cultura, Política Exterior, Cooperació, Desenvolupament i en el Medi Rural. I segon, traslladar aquest compromís al Govern d'Espanya i al Govern de la Generalitat. Intentar resumir, per ajustar amb els 5 minuts, fem un esforç de lectura ràpida. Gràcies.
Bueno, 5 minuts i mig. Els diferents grups volen intervenir? Sí? Senyor Font, 3 minuts com a màxim.
Gràcies, senyor alcalde. En aquesta moció entenem igualment, motivada pel 8 de març, Dia Internacional de la Dona, també hi hem intentat buscar aspectes positius, com hem fet amb les altres, per tal de donar-hi suport, però malauradament hem acabat topant en diferents fronts mentre construíem el nostre relat. Ens xocava poder donar suport a una moció del PP que demana assumir el compromís per la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i, en paral·lel, veure importants representants d'aquesta formació, com no predicaven precisament amb l'exemple. Unes mostres de sortir i veure com el PP anuncia als mitjans de comunicació que no donarà suport a la vaga convocada pel Dia Internacional de la Dona perquè, segons el partit, aposta per l'enfrontament entre dones i homes i la qualifica d'elitista, insolidària i irresponsable. Punt negatiu. Un altre punt en contra: cap membre del govern espanyol assisteix al debat de proposta de llei d'igualtat salarial entre homes i dones, mentre partits com PSOE i Ciutadans avançaven el seu suport a Unidos Podemos per la tramitació al Congrés de la seva llei d'igualtat retributiva, amb la que busquen acabar amb la bretxa salarial existent a l'Estat espanyol. També hi mostraven el seu suport al PNB, Esquerra, PDeCAT, Euskal Herria Bildu i Compromís, tots menys el PP. I per si no teníem prou dubtes sobre el nostre posicionament en la moció, ens trobem amb les polèmiques declaracions de la regidora popular de l'Ajuntament de Córdoba, Maria Jesús Botella. Intentava definir el seu feminisme acceptant la bretxa salarial entre homes i dones perquè, atenció, les dones tenen problemes de formació. Ras i curt. I per rematar-ho, el president del govern espanyol, el delfín de la cita, el alcalde de los vecinos, el de los catalanes hacen cosas, el de somos sentimientos y tenemos seres humanos, ens acaba de convèncer. Mariano Rajoy, en unes declaracions, descarta que per llei s'obliga a les empreses privades a l'equiparació salarial entre homes i dones. Textualment deia: no nos metamos en eso. No, no ens hi posem, no fos cas que per primer cop comencem a fer justícia. Amb aquest panorama acabo, i no per culpa precisament del senyor Caballero, a qui personalment tenim en bona consideració, no podem donar suport a aquesta moció en entendre que els propòsits que planteja no són creïbles mentre hi hagi personatges com els que hem citat, els quals despleguen un seguit de polítiques que en són del tot contràries al nostre ideari. Gràcies.
Bé, per part del PSC hi ha alguna intervenció en aquesta moció? Sí, senyora Fernández, endavant.
Nosaltres hem de dir que és una moció a la que en principi ens hi abstindrem, però volem explicar que realment hi ha punts en els que podríem estar en contra, perquè nosaltres també veiem que les dones estan guanyant 6 punts anuals menys que els homes. La taxa d'activitat femenina és prop de 10 punts menor i la d'atur 4 superior. I la bretxa salarial és del 23%. Perquè el 67% de l'ocupació temporal a temps parcial la fan les dones. Perquè el 81-89% dels contractes indefinits a temps parcial són també de dones. Perquè quan hi ha càrregues familiars disminueix la taxa d'ocupació de les dones enfront de la dels homes, que augmenta. Perquè una de cada 3 dones entre 18 i 29 anys hi ha un petit assetjament. Perquè les pensions de les dones són sempre menors. Perquè des del PSC volem tornar a prioritzar les polítiques de gènere amb tot el pes legislatiu i els recursos econòmics retallats que hi ha ara. A més, volem aconseguir que els governs estatal i català liderin un pacte d'estat contra la violència de gènere garantint recursos, l'acompanyament judicial personalitzat per a dones víctimes, la formació específica als membres de la magistratura especialitzada i garantir el manteniment dels jutjats de violència sobre la dona vídua a Catalunya, promovent alhora un gran pacte català per garantir que la Generalitat desenvolupi les diverses lleis vigents de lluita contra aquesta xacra. A nivell local, creiem que s'ha d'incorporar la perspectiva de gènere en totes les actuacions, reivindicant els drets de les dones i el foment de les noves masculinitats. Treballar activament des dels serveis socials per detectar els casos d'exclusió social i pobresa, especialment de famílies monomarentals i de dones grans. Implementar propostes actives d'ocupació i d'igualtat laboral, així com de promoció de les dones emprenedores del municipi. Continuar consolidant els espais de participació de les dones i garantir la coordinació amb la Generalitat perquè dediqui els recursos necessaris per dur a terme aquestes polítiques municipals. És per totes aquestes raons, igual que abans hem donat suport amb una moció a la vaga, en què en aquesta ens abstindrem perquè creiem que és una declaració d'intencions, però encara no ens hi acaba de quadrar tot. Gràcies.
Bé, hi ha alguna intervenció per part de la CUP? La companya Huguet.
Gràcies. La veritat, no sé si estem vivint les mateixes xifres, les mateixes vivències, les mateixes agressions o les mateixes necessitats que vostè, senyor Caballero. I no sé si tot plegat és ironia i tot. Diu que la bretxa de gènere a les pensions s'han reduït? Diu que la història de lluita per la igualtat entre homes i dones és una història d'èxit? Que avui hi ha més dones treballant a Espanya que mai? que les darreres Olimpiades del Brasil, 9 de les 17 medalles van ser guanyades per dones? Però, senyor Caballero, vol que li expliqui quin tracte públic els mitjans de comunicació van tenir les dones a les darreres Olimpiades? Millor m'ho estalvio. Vol que li expliqui com de maltractades estem laboralment les dones? Vol que li mostri el nostre conveni laboral? Aquesta realitat que vostè descriu està capitanejada per homes i dones amb corbata dins aquest estat espanyol. Buit de sobirania, en la que prima la lògica del mercat, per sobre de les persones, que sostenen un sistema autonòmic que ens ofega i que en comptes de garantir-nos una vida digna, ens retalla llibertats, ens desposseeix i ens precaritza. Només serà possible alliberar-nos d'aquest capitalisme patriarcal lluitant, organitzades, contra qui ens oprimeix, contra qui trafica amb els nostres drets per aconseguir millors resultats a la borsa i als mercats. Per tot això i molt més, votarem en contra aquesta moció presentada pel grup municipal del PP.
Per part d'Esquerra Republicana, la senyora Gavarró, endavant.
Des d'Esquerra estem totalment d'acord en que cal incorporar la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l'Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal. Però, senyor Caballero, el que exposen i demanen vostès en la moció que presenten no és coherent amb el que fa el govern del PP a l'estat espanyol, el partit que vostè representa aquest consistori. Els hem de recordar que van tombar part de la Llei d'Igualtat Catalana, que es va aprovar amb el suport de tots els partits al Parlament de Catalunya el juliol del 2015. Una llei sense precedents, reconeguda com a bona pràctica a nivell internacional. Primera norma aprovada a Catalunya que regulava la igualtat efectiva entre homes i dones a diversos àmbits, entre ells el laboral. La Llei Catalana d'Igualtat Efectiva entre Dones i Homes té l'objectiu de fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. A hores d'ara estan suspesos els articles que fan referència al dret al treball en igualtat d'oportunitats per dones i homes, els articles que regulen els plans d'igualtat a la feina, l'assetjament sexual i per raó de gènere, la figura del responsable sindical d'igualtat a l'empresa, la presència de dones i homes a la negociació col·lectiva, la incorporació de la perspectiva de gènere en els expedients de regulació d'ocupació i a la prevenció de riscos laborals, així com les mesures per garantir l'aplicació de la llei. Això significa que es posen traves al desplegament de plans d'igualtat i altres iniciatives en l'àmbit laboral català. Amb la seva moció, senyor Caballero, recalca que cal incidir en les desigualtats retributives entre homes i dones. Efectivament, a Catalunya la diferència entre el guany salarial entre dones i homes és del 26,6% i la segregació ocupacional i la temporalitat continuen sent una constant en la realitat laboral de les catalanes. Vostès a la moció demanen reduir les desigualtats en l'àmbit de l'ocupació i l'economia, però en canvi mantenen suspesa la norma que regula la implantació de plans d'igualtat, una eina eficaç per complir el principi d'igualtat en l'àmbit laboral i les accions de protecció davant l'assetjament sexual. No fa ni un mes el president del govern ha menystingut la greu problemàtica de la bretxa salarial. No nos metamos en eso. I ha descartat regular per llei l'equiparació salarial entre homes i dones a les empreses. Les paraules del senyor Rajoy són una clara declaració d'intencions del que pensa el seu partit sobre la necessitat de treballar per la igualtat de gènere. I és per això que no podem donar suport a la seva moció.
Per part de Convergència i Unió, la senyora Bàrbara Flores.
Sí, gràcies. Com hem sentit en la seva exposició, senyor Caballero, vostè dedica una pàgina sencera de caire triomfalista a definir tot allò que s'ha aconseguit, no? Agafant exemples històrics com l'accés a la formació, l'accés a la propietat privada o el dret a vot de la dona. El dret a vot. Resumeix la desigualtat només en 9 frases. No podem estar a favor ni del tracte d'un tema com aquest ni de les intencions que demanen quan el seu govern entenem que no fa gaire per assumir el compromís per la igualtat d'oportunitats. Sense anar gaire lluny, van votar en contra de la Llei d'Igualtat Retributiva per acabar amb la bretxa salarial. Vostès consideren la vaga convocada el 8 de març com insolidària i elitista. Menys tenen les organitzadores, les convocants i totes les persones que vulguin afegir-se a aquesta vaga. Acusen de voler enfrontar els homes i les dones. Com ja han dit diferents companys, nosaltres no nos meteremos en eso i votarem en contra.
Senyor Caballero, té torn de rèplica.
Sí, moltes gràcies a tots per no votar-me, perquè després de les seves explicacions entenc que a vegades hi ha vots que no calen rebre. Ho dic perquè quan vostès han fet la defensa de la seva moció, l'atac a la meva moció, al revés ho dic, només afegien amb els punts introductoris, els que queden bé, per poder criticar, però després no miraven a la sèrie de propostes. Això per una banda. i per l'altra banda tenen que anar a recórrer a manifestacions d'un senyor que ha dit no sé què, no sé quin entorn i tal, però són incapaços de llegir-se una moció que es presenta un grup municipal d'un ajuntament, d'una població, al seu ajuntament, per debatre aquí aquestes propostes. Tenim que anar a buscar excuses d'altres llocs per anar a fer-ho. Doncs bueno, doncs, com diria jo mateix, no cal buscar referent, gràcies per no votar-me sota el seu punt de vista.
Molt bé, entenc que votació. Endavant.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Un vot a favor, 17 en contra, 3 abstencions.
Molt bé, si us sembla, com que faig una proposta als diferents portaveus d'adelantar el punt que hi ha intervencions, que és el punt 12 sobre pica mocions, i el punt 16, estem al punt 12, que ara faltaria una estona per adelantar, ja que hi ha gent que ens acompanya perquè no s'hagin de quedar fins aquí un parell d'hores, i poguéssim fer-ho ara. Us sembla bé això, portaveus? Sí? Sí? Doncs bé, doncs, per tant passaríem al punt 12 de l'ordre del dia de la moció dels grups municipals de Convergència i Unió i Esquerra Republicana per la gratuïtat del transport escolar dels alumnes i les alumnes de Picamoixons que assisteixen als centres docents de Valls en l'etapa d'ESO, graus mitjos i PFI. Té la paraula, en virtut de l'article 83.4 del Tractat d'Orfos del règim municipal i el règim local de Catalunya, que estableix que el president i presidenta o vocal en que delegui de l'MD, en aquest cas de Picamoixons, avui ens acompanya el senyor Quico Rull, pot assistir amb veu però sense vot a les sessions del ple de l'Ajuntament. Per tant, li demanaríem que pogués intervenir en aquest punt de presentació de la moció per un temps de màxim de 5 minuts. Senyor Quico Rull, benvingut, alcalde.
Com que ja sabia que anaven carregats, m'he de ser el més breu possible. Primer que res, moltes gràcies per donar-me l'oportunitat d'estar aquí. Vinc com a president de l'MD, però sobretot, bàsicament, com a portaveu de tot un poble. Faré 5 cèntims. Fins a l'any 11-12, el transport escolar era gratuït al nivell d'ESO, des de Picamoixons fins a Valls. No? A partir del curs 11-12, se'ns comunica que la gratuïtat del transport de Picamoixons a Valls pels nois del poble, que fan l'educació a l'ESO, ja no és gratuït, sinó que els pares han de copagar, és a dir, es fa un copagament, ja que es considera que ser un transport dins del mateix municipi, per llei aquesta no obligava a fer aquesta gratuïtat. En aquells moments, en ple bodegi de retallades, ens va dir, bueno, ja veurem, esperem temps millors. Han passat temps, s'ha anat reclamant diferents cops d'ensenyament com estava el tema, i la resposta cada vegada està la mateixa, és a dir, que no, que la llei estava així, que no hi havia previst fer cap tipus de canvi. Estem parlant de 264 euros anuals per alumne. Això implica que, doncs, avui en dia hi ha molts nens que per anar a l'institut decideixen no agafar aquest autobús, sinó que es busquen la vida fent dit o buscant el que sigui per poder anar a l'escola, i per tant el servei queda infrautilitzat. Per posar un exemple del greuge, en aquests moments ens podem trobar que una família resident a 4 quilòmetres de Valls, d'un altre municipi, això sí, quan que decideix escolaritzar el seu fill en un col·legi concertat, se li paga transport i menjador, mentre que un nen de Picamoixons, que va a un institut públic de Valls, ha de pagar aquests 264 euros anuals. El 20 de juliol del 2017, l'AMPA de Picamoixons i l'Associació de Veïns mateix presenten aquestes demandes al Consell Comarcal, que és el gestor de l'ajut, i al propi ensenyament, que és qui transmet els diners al Consell Comarcal perquè els gestioni. La resposta continuava sent negativa. Davant d'aquest tema i de les contínues vegades que anàvem parlant amb ensenyament, doncs l'MD van decidir sol·licitar una solució, i per tant vam aprovar per unanimitat el nostre ple donar suport a aquestes demandes, instar el Departament d'Ensenyament i les altres administracions, l'Ajuntament de Valls i nosaltres mateixos, a trobar una solució. Demanem doncs que el ple de Valls assumi el ple de l'MD i doni suport a la moció aprovada pel nostre ple el passat 1 de febrer. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, alcalde. Consideració de la paraula per Convergència i Unió, el senyor Marc Ayala.
Sí, moltes gràcies. Molt breument, perquè el Quico ho ha explicat en primera persona i és una problemàtica que des de Picamocions coneixen perfectament. Simplement agrair d'entrada que avui ens acompanyi i també tota la gent de Picamocions que s'hagi apropat també al ple, com a espai també d'altaveu per fer les seves peticions, com un espai obert a la ciutadania, com acabem de veure. Des del nostre grup municipal i jo crec que també des del conjunt del govern dic que entomem aquestes peticions que ens van traslladar, que nosaltres les portem avui en forma d'aquesta moció al ple i que intentarem assolir aquest compromís que se'ns demana i també remarcar que tant el Quico com totes les persones de Picamocions compten amb el suport del nostre grup municipal, un compromís clar que per exemple avui hem pogut veure també plasmat en el pressupost, que enguany també té una dotació més important i per tant votarem òbviament a favor d'aquesta moció i agraïm que ens l'hagin fet arribar per traslladar-la al ple.
Per part d'Esquerra Republicana, el senyor Cartanyà.
Molt bé, moltes gràcies. Afegir-me a la salutació del president de l'AMD i reiterar que bé, des de Valls no podem fer altra cosa que donar suport amb aquesta moció que l'ha aprovat per unanimitat dintre de l'Ajuntament de Picamocions, per tant ens sentim solidaris amb la seva reivindicació. A més, la situació en quant a transport ens l'ha explicat, però és problemàtica. A més, una cosa que no he comentat i que també és dir-ho, no? Picamocions està a 6 quilòmetres de Valls i no disposa de cap transport públic que cobreixi la línia, perquè no hi ha cap línia que passi per allà i es pugui utilitzar el transport públic. Per tant, la gent s'ha de desplaçar o bé amb mitjans propis o bé, com deia, pagant aquest transport que suposa un cost afegit a les famílies. Per tant, considerem oportú que l'Ajuntament de Valls es faci ressò de les demandes que ha fet l'Associació de Veïns i l'AMPA de Picamocions per tal d'assumir aquest cost mentre no es troba una altra solució entre Consell Comarcal i Departament d'Ensenyament. Per tant, des d'aquí el nostre suport i també fer referència que en els acords de la moció parla del curs escolar 2017-2018. Entenem que assumim aquests acords fent vàlid i treballant perquè mentre no hi hagi una solució, doncs no és una cosa que s'hagi d'acabar el juny, sinó que el setembre que ve hi haurà un altre curs escolar, la problemàtica també hi serà i on l'haurem d'afrontar, i des d'aquí l'Ajuntament mirarem de treballar juntament amb ells per trobar solucions a aquest problema.
Molt bé. Els diferents grups poden intervenir. Senyor Font.
Bàsicament saludar el president de l'EMD, també els veïns i veïnes. No caldrà fer intervenció, tan sols comentar que som sensibles a aquesta problemàtica i que votarem a favor.
Per part del Partit Popular, senyor Caballero.
Ens dono la benvinguda al president de l'EMD i dir que donarem recolzament a aquesta moció. A diferència d'altres grups polítics, llegim la moció, ens preocupem pels objectius i com que els considerem justos i lloables, encara que vinguin d'un govern que potser en el seu moment també té certa responsabilitat amb el que està passant o el que ha provocat aquesta moció, nosaltres donem recolzament. Perquè el que ens importa són els acords positius per construir, no buscar mil excuses per votar en contra, que evidentment les tindríem. Però amb aquest criteri el que preval no és la pantomima política, sinó el benefici que puguin treure els estudiants de Picamocions. I en aquest sentit votarem favorablement.
Per part del PSC, senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Bé, agraïm al president de l'AMD que hagi vingut a explicar-nos la problemàtica i ens hagi plantejat aquest tema. Nosaltres, evidentment, ens sumarem a aquesta moció. Entenem que la despesa familiar que pot ocasionar el transport escolar dels alumnes que viuen a Picamocions pot generar desigualtat entre aquests i els que viuen a Valls, i per tant entenem que això no es pot donar i evidentment és per això que ens sumarem a la moció. Gràcies.
Per part de la CUP, senyora Huguet.
Gràcies. Agraïm l'explicació del senyor Quico. Nosaltres dèiem que és estrany que sigui el propi equip de govern que presenti una moció on s'insti a si mateix a realitzar accions polítiques quan aquesta mateixa moció ha estat aprovada per l'entitat, per l'AMD de Picamocions i per unanimitat i dirigida a l'equip de govern de l'Ajuntament de Valls. Potser és una qüestió de forma i la seva intencionalitat n'és una altra. En tot cas, davant aquesta moció tenim algunes preguntes a fer-los. Aquest acord que es pren d'assumir el copagament de les quotes de transport per part de l'Ajuntament de Valls serà pel curs 2017-18, per tant retroactivament se'ls hi pagarà a les famílies. I què passarà en els propers cursos? Caldrà seguir aprovant mocions d'aquestes o ja s'establirà un acord permanent? Quins pactes heu arribat amb el Consell Comarcal i quins mecanismes de gestió hi haurà per regular-ho? S'heu reunit ja amb les famílies per explicar el procediment que han de seguir per tramitar el servei de transport? Entenem, doncs, que aprovant aquesta moció, la gratuïtat del transport escolar per als alumnes d'ESO, els PFIs i graus mitjos de Picamoixons està garantida d'ara en el futur. Per tant, la CUP aprovarem aquesta moció i emplacem a l'equip de govern a estudiar altres realitats similars als alumnes de Picamoixons, com per exemple els que viuen a Fontscaldos o Masnolets o els barris situats fora la trama urbana, que potser també tenen aquesta necessitat. Gràcies.
Sembla que el senyor Martí Barberà demanava la paraula. Senyor Barberà.
Sí, com bé explicava l'alcalde de Picamoixons, el tema és una mica complex i em sap greu pel senyor Caballero, però això ve de la llei estatal de la LOE, que demana que aquella gent, aquells alumnes que han de cursar uns estudis obligatoris, si en el seu terme municipal no existeix l'oferta, l'administració, en aquest cas la Generalitat, els ha de pagar el menjador o els ha de pagar el transport. L'AMD, com ha dit el senyor l'alcalde de Picamoixons, està dins del terme municipal de Valls. Això és una cosa que personalment es va defensar amb la tramitació de la LOMCE, perquè és un caràcter bàsic de la LOE. Llavors la LOE no permet, és a dir, ens trobem aquí en el cas d'aquesta normativa estatal que ens imposen, de que gent amb molts ingressos, se'ls hagi de pagar el transport i el menjador perquè estan en un altre municipi on no hi ha aquella ensenyança obligatòria. Per tant, és molt injusta pels alumnes de Picamoixons, pels alumnes que viuen dins un terme municipal i que no, la llei no permet ajudar-los, d'acord? I tan injusta com que una persona que té molts ingressos se l'hagi d'ajudar en aquest sentit. Llavors, nosaltres el que proposem aquí és, des de fons municipal, mentre aquesta normativa no la puguem canviar perquè tinguem un estat o perquè puguem modificar la llei estatal, assumir aquestes despeses que venen a cobrir un 20%, perquè de fet els alumnes de Picamoixons ja venen un autobús que ve del Pla i ve de Figuerola amb altres alumnes i que es poden incorporar gent d'ensenyament obligatori o gent de postobligatori. L'únic que es paga, si no recordo, més o menys és 1,5 euros. I per tant el que estem proposant nosaltres és assumir des de les arques municipals de l'Ajuntament de Valls aquesta despesa pel 17-18, preveure amb el Consell Comarcal com ho podem gestionar legalment, i de fet en aquest cas és l'AMD el que ens fa la proposta, i per tant estaríem parlant en aquests moments dels alumnes de l'AMD que a més no tenen transport urbà, és a dir, no hi ha una línia de transport urbà perquè estan a una distància que han de passar per una carretera que no és urbana.
Molt bé. Hi ha alguna intervenció més? No? Entenc que s'aprova. Sí? Queda aprovada per unanimitat la moció. Passaríem al 16è punt de l'ordre del dia, que és moció dels municipals de Convergència i Unió, d'Esquerra Republicana de Catalunya, de Crida per Valls CUP i Compromís per Valls, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, de l'Associació del Barri Antic, per reclamar a les diferents forces polítiques amb representació a l'Ajuntament de Valls el reconeixement a les nostres necessitats específiques al centre històric i el seu compromís per fer-los fons. En virtut de l'article 26 del Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Valls, que estableix que les entitats ciutadanes, tant de forma individual com agrupades per interessos territorials o sectorials inscrites en el registre, podran sol·licitar expressar la seva opinió davant de la corporació sobre alguna qüestió que figura l'ordre del dia del plenari, sempre que aquella estigui relacionada al seu objecte social i de l'àmbit de l'actuació. En demanar la paraula l'Associació de Veïns del Barri Antic, em sembla que la senyora Esperança Mill, com a portaveu de l'associació, té 5 minuts, senyora Esperança, per poder parlar.
Bé, ho hem escrit perquè així podem-nos atenir el temps. Bé, bon vespre a tothom. Avui sóc aquí, al Saló de Plens del nostre Ajuntament, en aquesta casa, que és la casa de la vila, la casa de tots, per dirigir-vos unes paraules en noms dels veïns que vivim, estimem, vetllem, treballem i plorem pel barri antic de Valls. Veïns que tenim la gran sort de saber fer pinya, de somiar junts tot imaginant un futur millor, de compartir taula i jugar a la pula sense perdre l'humor, de mimar la gent de sempre i d'establir ponts per construir un barri inclusiu i digne per a tothom. M'han demanat que parli en nom de tots, i això és el que intentaré fer en motiu de la moció que avui ens ha portat aquí. De petita, a l'escola, em van fer aprendre que aquesta és la casa consistorial, del llatí consistorium, és a dir, lloc de reunió d'aquells que el poble ha escollit amb la funció de governar i administrar els interessos del veïnat del municipi. I ves per on? Sembla ser que fa més de 4 dècades que el sentiment i la visió dels veïns no acaba de coincidir amb el sentiment i la visió del nostre consistori vallenc. I us en puc parlar perquè ja en tinc més de 50 i visc on sempre he viscut, a la mateixa casa on vaig néixer l'any 62 del segle passat. No he vingut pas sola, junt amb els veïns que m'acompanyen, també m'acompanya la memòria de la Sula Antic, aquella veïna gairebé centenària que amb senzillesa i un fi sentit de l'humor ens regalà 2 temporades d'articles al setmanari al pati els anys 2003 i 2004. Ella, ara, ja no hi és, com molts dels veïns i veïnes que fa anys, molts anys, massa anys, van començar de forma anònima el moviment veïnal de defensa del barri antic, el cor de la ciutat. La Sula tenia clar que l'entorn on vivia s'anava degradant i no entenia que els de l'Ajuntament no ho veiessin com ella ho veia. Com que ho tenia tan clar i s'estimava el barri, sovint en deia de molt gruixudes. Us animo a tots els que sou aquí a llegir novament els articles de la Sula i veureu que són encara la trista i empitjorada realitat. Pobra Sula, si aixequés el cap. Fa anys, quan la Sula i les seves amigues encara vivien i trastejaven, des de l'Ajuntament se'ns va dir que admiraven la tenacitat i el coratge dels veïns del barri antic i ens animaven a continuar amb aquesta actitud perquè la nostra paciència seria recompensada. Quina recompensa? Tot i que vull fer honor al meu nom i sempre he mantingut l'esperança en la reivindicació i, en la revitalització i sanejament del cor de la ciutat, des de moment i des de fa més de 40 anys, jo només veig un barri en constant deconstrucció, un barri cada dia més tronat, un barri que viu en un procés agònic i traumàtic d'enderroc físic i moral, un cor trencat. I quan això passa de manera tan prolongada en el temps, vol dir que per molts plans i projectes dissenyats, per molts diners promesos i fins i tot gastats, ha mancat una voluntat política real, una visió global i concreta pel present i el futur del barri, repeteixo, pel present del barri, i una determinació ferma, continuada i urgent per salvaguardar i enriquir el patrimoni físic i humà del cor de la ciutat, que és patrimoni físic i humà de tots els vallencs. En què baso la meva afirmació? Doncs en què tot i que el nostre barri sempre ha estat lloc d'acollida dels nouvinguts més senzills a la nostra ciutat, ara, per primera vegada en tota la història de Valls, ja no et pots fiar dels veïns que arriben. I sobretot, els avis del barri tenen por de sortir sols en ple dia, de seure als bancs de les placetes a prendre el sol i fer petar la xerrada, d'obrir la porta quan truquen, de deixar la finestra oberta perquè es renovi l'aire, de trobar-se la porta esbotzada quan tornen a casa, en què fa plorar pujar als terrats i veure les teulades veïnes ensorrades, en què ens hem d'acostumar, segons el nostre ajuntament, a viure en condicions insalubres, és a dir, a caminar per carrers decorats amb portes tapiades, baixos plens de brossa, portes centenàries de fusta robusta esbotzades, finestres trencades amb els vidres cantelluts que ens mimen els passos, balcons oberts de bat a bat que ens mostren la vergonya dels trispols mig caiguts, parets pintades per autors de qualitats artístiques més que dubtoses, ensumar ferum de colomassa, perfums d'orins humans, defecacions i pixats de gossos i gats, en què els carrers sense voreres s'han convertit en aparcaments salvatges que impedeixen circular per la vora els vianants o fins i tot sortir de casa quan ho necessites, en què la nostra vista se'ns fareix de veure tants senyals de trànsit nous i flamants col·locats amb una funció únicament decorativa, mentre alguns vehicles circulen perillosament talment els carrers fossin una pista de ral·li. En què, mentre hi ha nens i adolescents que vaguen impunament pels carrers dia i nit, destruint el que és teu i el que és de tots, els pares d'altres nens i adolescents tenen por de deixar-los anar sols a buscar el pa al forn de la cantonada. En què, tot i les ordenances municipals, que es veu que tan sols són per al compliment d'alguns, aixequem els ulls en l'aire i veiem el cel entremig d'estenalls de roba. En què, sovint, ens despertem a la nit d'un sobresalt perquè t'han trencat el vidre de la porta, o de la porta del veí, o hi ha una baralla a ple pulmó al mig del carrer, o discuteixen perquè el negoci nocturn a la llum de la lluna no els surt com esperaven, o hi ha algun incívic aixurriacant els arbustos i arbres de la plaça. En què ja forma part de les nostres vides presenciar el comerç a l'aire lliure i sense escrúpols de tota mena de mercaderies. No segueixo, perquè hem d'estar contents, i n'estem, de tenir la biblioteca tan a la vora de casa, de poder contemplar els campanars des del balcó, de tenir l'hospital a dues passes, de poder anar a peu amb el cistell a comprar al mercat, de tenir botigues de qualitat a vora de casa, que encara en queden algunes, i entre tots les hauríem de mimar, de tenir alguns comerciants emprenedors que han apostat pel barri, dels veïns que han decidit, malgrat tot, de renovar les cases i embellir el seu trosset de carrer, dels botiguers que han modernitzat els seus establiments. Però no ens agrada gens sentir-nos dins d'una mena de parc temàtic d'escenaris tronats per la festa de la calçotada, els Tres Tombs, la Firagós o el Pessebre Vivent. Bé, tot i que alguns ja hi viviu, no m'atreveixo a dir-vos, benvolgut alcalde i regidors, que vingueu tots a viure al barri antic. Déu me'n guard. Tot i que seria un detall de testimoni i compromís amb el cor de la ciutat per part vostra. Però us convido a tots vosaltres, els regidors i l'alcalde que ens representeu, a passejar cada dia, matí, tarda, vespre i nit, pels nostres carrers i places. He dit cada dia, a peu, aixecant el cap en l'aire, aturant-vos davant dels portals, ensumant-ne la flaire, mirant a terra per no prendre mal, escoltant a la gent. I, si us estimeu una mica, encara que tan sols sigui una mica la ciutat de Valls, tot passejant, sentireu el que nosaltres sentim en el fons del nostre cor. Tristesa, impotència, incomprensió, desànim, dol, solitud. Si veniu, no ho feu d'amagat, digueu-nos-ho, que amablement, veïns de totes les edats i condicions, us farem de guies. Moltes gràcies.
Defensen la moció els proposants, començant per Convergència i Unió, la senyora Judit Fàbregas, regidora del barri antic.
Bon tarda de nou. En primer, agrair a la senyora Mill, com a representant de l'Associació de Veïns, els membres de la Junta i tots els veïns del barri que participeu en el plenari, que hàgiu presentat la moció i que hàgim obert el debat d'un tema, el del present i del futur del barri antic, que tots compartim, que és clau i estratègic pel futur i el present de la ciutat. De fet, per mi, pel conjunt del nostre grup municipal, creiem que és un dels temes més importants que té plantejat la ciutat. Com saben, a la moció que vostès van presentar s'hi han sumat els grups de CiU, Esquerra, CUP i Compromís, i espero que en la votació final s'hi acabi sumant la totalitat del plenari. Desitjo que sigui així perquè en un tema estratègic com el del barri antic, que afecta directament al nostre centre històric, al nostre patrimoni, sobretot la qualitat de vida, la seguretat i el benestar dels veïns i les veïnes, la suma dels esforços és essencial. Ho saben més que ningú perquè hi viuen i la situació del barri antic els preocupa, ho viuen en primera persona i els afecta en el seu dia a dia, com ens han comentat. Evidentment ens sumem a la moció i ens hi sumem principalment perquè coincidim en la prioritat de treballar pel barri antic, de seguir incidint i treballant en els aspectes necessaris i primordials que necessita el barri, perquè pel nostre grup el nostre barri antic sempre ha estat una prioritat. I som coneixedors de les mancances, n'assumim la responsabilitat que ens pertoca de les coses que s'han fet bé i de les coses que podríem haver fet millor. Som els primers a entendre que per molt que es faci sempre es pot fer més, sempre es pot fer més i millor, i que de fet hem de seguir fent més. Venim d'un període on vam començar amb un pla de millora urbana consensuat i pactat entre tots, veïns i forces polítiques. A partir d'aquí s'han anat treballant amb diverses accions i actuacions i que no podem oblidar i que ens han permès avançar. En aquest temps hem compartit nombrosos projectes, projectes lligats a equipaments educatius com la Llar d'Infants, l'Escola Oficial d'Idiomes o l'Enxanet al Convent del Carme, projectes lligats a equipaments culturals com la Biblioteca Carles Cardó o el Museu Casteller, projectes lligats a la millora de carrers com els del Carme, el Pati, el Cal Jueu, Esperdanyers, Fornou, Sant Oleguer, un tram del carrer Peixateria, la plaça del Carme o la modernització de l'enllumenat a la pràctica totalitat del barri. Projectes lligats a la recuperació del patrimoni com la recuperació dels arcs del celler del Paborde o la sala gòtica de Can Segarra o la il·luminació dels campanars, o els projectes socioeconòmics de cohesió social, de dinamització de l'activitat comercial, joventut, turisme i acció cívica, amb la gran proposta d'activitats que s'impulsen, per exemple, des del centre cívic. O bé mantenir el barri antic com a gran centre de les activitats culturals, festives i d'oci, començant per la Festa Major, que té sempre epicentre en el barri antic. Crec que són projectes que han marcat un punt d'inflexió, un punt d'inflexió que ha acabat amb la política dels anys 90 de creixement desmesurat de la ciutat cap al nord, sense cap acció que compensés el despoblament demogràfic i comercial i la degradació urbanística. El que s'ha fet en els últims anys ha marcat aquest punt d'inflexió. Però, i coincidim plenament, amb un punt d'inflexió, per important que aquest sigui, no n'hi ha prou. De fet, no és el moment de llistes d'obra fetes, perquè ni vostès ho esperen ni tampoc nosaltres plantegem que el debat d'avui sigui per parlar de l'ahir, sinó, com els deia, avui hem vingut a parlar de present i parlar de futur. El que s'ha fet, això que ara els he anomenat, ha de servir de base per analitzar, per entendre en el punt en què ens trobem i, sobretot, marcar el camí sabent que ho podem millorar i que ho podem fer millor. Hem de seguir. Com estem fent avui mateix, aprovant uns pressupostos que enguany acumulen aquest 60% aproximadament del total d'inversions en projectes a l'entorn del barri antic, com la recuperació de catxapes per la nostra gent gran, com pot ser la recuperació d'un tram de la Murada de Sant Antoni, continuant amb l'adquisició de les cases a la Murada de Sant Francesc per recuperar aquesta antiga muralla medieval i generar aquest nou espai obert, una nova entrada al barri antic des d'aquesta zona. Hem de seguir endavant apostant pel barri i per avançar ho hem de fer tots junts, sumant les potencialitats que tenim. Tenim una associació, el Barri Antic Dinàmica, que hi estem en contacte permanent, que ens permet poder tenir un interlocutor i crec que hem pogut anar resolent temes i en tot cas dir-los que els que no hem pogut resoldre, els que encara no hem pogut solventar, tenim la ferma voluntat d'afrontar-los junts. Tots tenim el mateix objectiu, el barri antic. Tots hi estem treballant i ens hi hem d'implicar, des de les associacions, particulars, propietaris d'immobles i l'Ajuntament. Per això hem de seguir avançant i marcant el full de ruta dels pròxims anys. I això és el que farem. En el pressupost que avui hem aprovat hi ha una partida per encarregar el disseny participatiu d'aquest full de ruta, d'aquest programa a un horitzó marcat. Hem de consensuar, com ja vam fer l'any 2007, les diferents polítiques a treballar en els pròxims anys. I ho hem de fer i ho farem entre tots els agents implicats. Som conscients que cal continuar la feina i que ara hem d'incidir en altres aspectes no fets fins ara. hem de posar més el punt d'atenció en altres temes que ens permeten seguir millorant, i en això estem. Aprovar aquest pressupost suposa fer una nova aposta pel barri antic, no tan sols per les inversions que suposa, sinó també per aquest encàrrec d'un document que entre tots ens permeti establir el camí a 6, 8 o 10 anys vista, el que marquem conjuntament, amb un objectiu clar i amb uns compromisos entre tots. El compromís d'aquest govern, i com dic, espero que el compromís de tots els regidors i grups municipals, és de continuar posant el barri antic en el centre de les prioritats, de les prioritats reals que es notin en la vida dels veïns i de les veïnes, de la seva seguretat i del benestar de la seva gent. Tenim una associació de veïns viva, activa, amb veïns i veïnes amb ganes de fer coses, i tenim l'oportunitat de dissenyar junts aquest projecte de present i de futur que els hi comentava, així com posar fil a l'agulla a la Comissió Mixta de Seguretat de posar en marxa més i més accions transversals, d'augmentar serveis en polítiques socials i de suport a grups en risc d'exclusió. Tenim feina a fer i avui els hi volíem reiterar que el nostre compromís és fer-la plegats, analitzant junts el que ja s'ha fet i sobretot, i això penso que és el que realment importa pel barri, com podem millorar i com hem de millorar. Moltes gràcies.
Per part d'Esquerra Republicana, el senyor Cartanyà.
Moltes gràcies. Saludar a tots els veïns i veïnes, agrair-vos que sigueu aquí. És difícil, després d'escoltar l'Esperança, és difícil trobar un discurs en alguns àmbits, no? Perquè quan les paraules surten del cor, amb l'emoció, amb la vivència, transmeten més coses que el que es diu, sinó hi ha totes unes emocions que és difícil respondre des d'aquí. Però en primer lloc jo el que vull agrair és la voluntat de l'Associació de Veïns de proposar aquesta moció, d'escoltar els partits polítics, perquè ens heu escoltat, heu vingut, s'heu posat a disposició de nosaltres hem fet propostes, les heu considerat i heu escoltat. Moltes vegades ens demaneu que siguem receptius, i els que heu sigut receptius ara heu sigut vosaltres, i és d'agrair, perquè també és una lliçó per tots plegats. S'ha consensuat aquesta moció i l'heu portat aquí al ple, i és bo que la ciutadania expressi la seva opinió i la faci arribar aquí al consistori, perquè aquí l'Ajuntament és la màxima representació de la ciutadania, i és un signe de salut democràtica i de maduresa ciutadana el que heu fet vosaltres, venir a portar una proposta que impliqui i que comprometi políticament. Com deia al començament, en les paraules de l'Esperança i en l'exposició mateixa de motius es traspua la vostra preocupació pel barri, i de la manera com ho dieu, amb la contundència i la claritat que ho dieu, i en l'emoció que transmeteu, es mostra que l'efecte que teniu pel lloc on viviu i el lloc on treballeu, perquè si no, no ho diríeu com ho dieu. Hi ha moltes maneres de queixar-se, no? A vegades que ens queixem cridant, però ens queixem tocant els sentiments i parlant des del cor, i quan un parla des del cor es queixa amb més raó, perquè les coses les viu. Teniu molta raó en moltes de les coses que demaneu i que dieu, i creieu que des d'Esquerra Republicana compartim la preocupació i el diagnòstic en moltes de les coses que dieu. El difícil, quan estàs en aquesta banda, també és saber quina és la millor actuació per fer, perquè és complexa d'abordar, no? I el diagnòstic, és difícil de trobar aquella solució i aquella millor actuació per solucionar-ho, i crec que vosaltres també, en vegades que hem parlat, també coincidirem que la solució no és fàcil, no? Però el que no podem fer perquè la solució no sigui fàcil és no actuar, no? I per això és tan important aquest segon punt de l'acord, no? Que també s'hi feia referència a la regidora del barri antic, que ja hi ha una partida pressupostària dotada, que és la creació d'un projecte de ciutat pel barri, un projecte participat per tots, no només els agents polítics, sinó els ciutadans del barri antic i els ciutadans de la ciutat, les entitats, per trobar entre tots el desllorigador o aquest full de ruta futur, no? Jo crec que també hi ha un altre fet important que per si, no? Que també ens hi fèiem referència, que 4 dels 6 grups del plenari presentin conjuntament aquesta moció. Hi ha un compromís polític
d'una part important dels representants ciutadans, que va més enllà de les majories equilibrades d'un govern o d'un altre, sinó que ja traspassa això, i si quan hi ha la votació doncs té un acord majoritari, vol dir que tots estem compromesos en trobar una solució i millorar. Per tant, si tots hi estem d'acord, treballarem més fàcilment per fer-ho realitat. Encomaneu l'amor pels carrers, per les places, per les persones del barri, i cal que tots ens hi posem amb força per trobar i millorar aquestes propostes, perquè el que no pot ser és que parlem malament i acabem que el barri sigui un lloc trist, sinó que hem de posar en valor tot el bo que té, no? S'han fet moltes coses, però estem on estem i això no ho podem negar. Per tant, cal una revisió profunda de cara al futur, i aquest projecte construït entre tots ens ha de marcar aquest camí que tots volem per millorar. Per tant, ens hi hem de remengar i ens ho hem de mirar, i potser també es deia, no cal mirar amb tot el que hem fet, sinó hem de mirar en endavant, no? Jo també voldria posar en valor tot allò que els mateixos i veïns i veïnes feu, no? I també posar en valor coses del barri. Quan vam fer l'enquesta de condicions de vida, els veïns del barri posaven en, com a coses més positives, la proximitat dels serveis, les activitats culturals i la bona relació amb el veïnatge, com les coses bones que tenia el barri, no? I això ho hem de posar en valor. Cal que també posem en valor les coses que es fan i agrair-vos des de l'administració. Crec que ens toca avui agrair-vos la feina com a associació feu per valoritzar el barri, les activitats culturals que organitzeu, que són moltes i porten molta feina i són moltes hores de dedicació, com a totes les entitats, però els barris a vegades sembla que no es veuen tant les activitats, no? Exemples com heu fet de florits per apropar la gent al barri, gent d'altres zones de Valls, doncs són positius, perquè veiem el barri en positiu. Ens comprometem, com ja s'ha dit, a abordar-ho, a treballar-ho, a fer-hi front i agafar-ho amb ganes i comprometre'ns-hi a fons perquè aquest projecte marqui un futur i una esperança de futur. I per acabar, a més, fer una referència molt curta, hi ha dos punts de l'acord, el quart i el cinquè, que afecten directament regidories de la meva responsabilitat. Agafo el compromís com a responsable d'aquesta regidoria de fer-ho realitat, que parla del tema de la prevenció de les drogodependències, fent especial incidència en els joves. És un tema que nosaltres només podem tocar la prevenció, perquè la part de salut li correspon al Departament de Salut, però treballarem conjuntament amb el CAP, treballarem amb els adolescents, posarem en marxa més mesures de les que ja tenim, des dels centres oberts i des d'un nou enfoc amb joves que farem especial incidència al barri. I també treballarem de manera més decidida amb les persones i grups de risc d'exclusió social. Actualment tenim 4 projectes amb grups diferenciats que treballem al barri. Mirem de detectar més problemàtiques i posarem tots els recursos que calguin i tot el personal que calgui per millorar aquestes situacions. I estarem oberts a les coses que ens pugueu dir i que pugueu detectar per intentar millorar aquesta acció de serveis socials al barri. Acabo dient que us agraeixo que hàgiu fet això, que estigueu aquí i que ens estireu de les orelles als polítics, perquè també se'ns ha d'estirar les orelles quan convé. Gràcies.
Per part de la CUP té la paraula el senyor Vicente. Endavant.
Bé, gràcies, i gràcies Esperança per les paraules. La invisibilitat del centre històric a ulls dels governants d'aquesta ciutat durant tants anys ha passat factura, i ara aquest abandó costa de revertir. Ni els diners gastats en la llei de barris ni les propostes que han anat introduint els diferents governs han capgirat aquesta situació. És per això que després de 18 anys les veïnes i els veïns del centre històric tornen a estar en aquest plenari per denunciar la manca de voluntat política per desencallar la situació de degradació que pateix el barri en tots els àmbits. És que de ben poc serveixen les millores en la pavimentació dels carrers, per agafar un exemple, si posteriorment no es fa un seguiment i segueixen plens de brutícia, orins i excrements. De ben poc serveixen les promeses si després no es poden complir. I ja sabem que pel govern és més interessant prioritzar projectes en què el benefici electoral és major, només cal veure-ho amb l'exemple de Catxapes.
Mentre s'han invertit milions d'euros en construir el Museu Casteller, se'n derivaven cap a l'aparcament del pati i es construïen equipaments dintre del barri, juntament amb l'inventari d'actuacions que ens ha recitat la regidora, els veïns han pogut comprovar com les seves condicions de vida empitjoraven. Des de la CUP, el 2005 ja alertàvem que destinar un 26% de la partida d'urbanització de places i carrers en fer l'aparcament del pati era un error i que aquests diners es podrien haver destinat a altres actuacions. Una dècada després hem pogut comprovar el paper crucial que està tenint aquest aparcament per la mobilitat del pati, no? Ai, del barri. El govern de la Batalla es va quedar descansat amb aquest projecte. El projecte integral d'intervenció al centre històric que es va presentar a la llei de barris no ha aconseguit els seus objectius. El 10% del pressupost destinat a actuacions socioeconòmiques, amb l'objectiu de fomentar activitats als col·lectius més desafavorits i a incentivar l'arribada de jovent, ha sigut insuficient. I la planificació dels diferents programes per desenvolupar amb la llei de barris va ser caòtica i poc transparent. No s'han desenvolupat programes propis per fer front a l'exclusió social des d'un bon inici i igualment s'han menystingut polítiques per fer front a les drogodependències o reforçar la cohesió social del barri. Ara en recollim els fruits. La situació crítica i de crispació que viu el barri s'hagués pogut evitar. Malauradament, l'estat del centre històric és l'herència dels oblits i els nyaps dels anteriors governs, ja sigui per la mala gestió o per la manca de voluntat, que han abocat el centre de Valls a un estat de deixadesa en tots els àmbits possibles. I aquí voldríem recordar que Convergència fa 15 anys que governa aquesta ciutat. Sembla que la ceguera o inactitud dels diferents governs en detectar aquests problemes necessiti una sacsejada de tant en tant per obrir els ulls a la realitat. Ja va passar l'any 2000 amb Castells i el Moreno al capdavant del govern, quan l'associació de veïns va denunciar l'estat d'abandó que patia el barri. Avui, els veïns i veïnes de Barri Antic no poden més i han de tornar a venir aquí, al ple, per denunciar altra vegada que les condicions de vida al barri estan pitjors que aleshores. No ens digueu que un equipament com el Museu Casteller o les actuacions a les muralles faran revertir aquesta situació degradant del barri quan hem pogut comprovar que amb el 90% del pressupost de la llei de barris que anava destinat a obres, ja fossin millores de carrers o equipaments, no s'ha revertit aquesta situació. I per cert, l'edifici de Catxapes no està inclòs dintre dels límits del barri antic, si més no en els límits establerts pel programa de la llei de barris en el qual defineix la descripció del nostre barri antic. I en canvi el Convent del Carme sí que està inclòs, surt el plànol penjat a la pàgina web d'Incasol. Ho esmentem, però això no vol dir que hi estiguem d'acord en aquesta definició. Però sí que és cert que el titular de que el 58% de les inversions són al barri antic, si li traiem Catxapes queda només amb un 32,92%. Valors lleugerament diferents, sobretot si el que volem vendre és que invertirem molt en el centre històric. L'urbanisme no ha aconseguit millorar les condicions socials de la població del barri. Des de les administracions públiques s'ha aplicat un projecte polític de gestió empresarial a les finances públiques, prioritzant polítiques que beneficien a les classes socials a les que pertanyen els seus gestors i que evidentment no són el perfil majoritari del centre històric. El que calen són més polítiques socials, sobretot polítiques de prevenció, i això no es veu reflectit en el pressupost que ens heu presentat avui. Segurament, els programes de polítiques preventives que s'estan desenvolupant són insuficients. També necessitem que es desenvolupin totes les eines incloses en el Pla Local de l'Habitatge. Tal com hem dit en la nostra intervenció en els pressupostos, ja que el tema de l'habitatge ha de ser clau en les polítiques d'intervenció en el centre històric. No en tenim prou només en desenvolupar un àmbit d'actuacions. En el pla hi ha moltes més eines per explotar. En les actuacions fetes fins ara creiem que són insuficients si el que volem revertir la situació actual que té el barri. En aquest aspecte hem de ser innovadors i implementar estratègies que estan tenint èxit en altres municipis. Inicialment pensàvem que presentar aquesta moció en un ple tan extens com està sent el d'avui, el de l'aprovació inicial dels pressupostos, podria ser un problema, ja que potser quedaria diluït entre mig de tants temes. Però també pot ser una oportunitat per a veure si el compromís del govern per complir els acords es veu reflectit d'alguna manera en els pressupostos que avui s'han presentat. I tal com hem dit en l'argumentari dels pressupostos, no ho veiem enlloc. Necessitem que us ho cregueu. I que no passi com tantes altres mocions que, tot i ser aprovades en aquest plenari, els seus acords resten sense complir anys. Gràcies.
Bé, per part dels comuns, senyor Font.
Gràcies, senyor alcalde. Saludar els veïns i veïnes del barri antic i, la veritat, reconèixer que el que menys em ve de gust ara és deixar-vos anar un discurs i descarregar-vos un munt de paraules. Però com a defensor de, com un dels grups municipals que defensa la moció, doncs evidentment és el que pertoca aquesta responsabilitat, però evidentment que espereu quelcom més que paraules. Explicar que accedim a portar aquesta moció al ple en voler ser sensibles a una demanda, a una petició d'una associació de veïns. Per tant, ens volem posar al costat d'un col·lectiu de persones que ha arribat un moment es veu empès a fer pública la seva preocupació, el seu neguit i el seu enuig davant la contrastada i demostrada degradació del lloc on viuen. I a més, també ens hem ofert a presentar la moció perquè a banda del prec dels veïns, demanant la implicació de totes les forces polítiques municipals, nosaltres com a partit som conscients i coneixedors que allò que reivindiquen és veritat, tenen raó. De la mateixa manera que estem convençuts que la policia és la primera interessada que el barri antic s'hi pugui viure amb la màxima seguretat possible i no posem en dubte la seva professionalitat, igualment no podem posar en entredit i ignorar el sentiment d'inseguretat que ens traslladen els veïns i veïnes. Si es senten insegurs és que hi ha inseguretat i per tant la pateixen. La degradació del barri antic no es deu a un sol motiu, n'hi ha varis, com també hi ha varis responsables d'haver permès que s'hagi arribat a l'actual situació d'aquesta zona de Valls. Particulars, les administracions, un mal sistema que empobreix la societat, tant en valors com econòmicament, cadascú en la seva mesura. I pel que en puguem ser responsables, nosaltres us demanem perdó. La realitat, doncs, és que s'ha arribat a aquest alt grau de degradació arquitectònica, d'inseguretat, de despoblació del barri, de fallida econòmica de la zona. Prou que ho sabem i prou que ens creiem els veïns i veïnes, perquè tot això és ben visible. I perquè aquestes persones que s'adrecen a nosaltres amb un cert punt de desesperació perquè hi fem alguna cosa són les que malauradament constaten i pateixen a diari els problemes que ens relaten. Comentar també que segur que el govern municipal està preocupat pel barri, el barri antic i intenta desplegar actuacions per millorar la situació, mal aniria si no, però els veïns demanen que es vagi més enllà, necessiten accions més resolutives. Els mals del barri antic és evident que no neixen d'aquest mandat ni de l'anterior. Els mals s'han arrossegat com una gran bola de neu, ara enorme. Compromís per Valls sovint ha dit que la degradació del barri i la seva marginalitat no solucionaran tan sols amb la política del totxo, amb la construcció d'uns equipaments, amb noves vorees, arranjant el ferm dels carrers. Això hi ajuda molt i tant que sí, però és obvi que no és suficient. La reconversió urbanística del barri, coneguda la seva gravetat, no serà ni fàcil ni ràpida. Cal seguir, doncs, cercant mecanismes que permetin avançar en aquest sentit i actuar. No deixar d'actuar en aquesta zona de la ciutat i actuar igualment en el problema de marginació social que hi ha i que tant fa patir a causa dels seus efectes als veïns i veïnes. Pobresa, exclusió social, delinqüència, incivisme... Per tot l'exposat i reconeixent que les inquietuds i reivindicacions del veïnat s'han de tenir en consideració, en ser reals, Compromís per Valls defensa aquesta moció i els acords que planteja i mostra tota la seva col·laboració. Veiem molt de sentit en el punt on es diu impulsar un projecte de ciutat clar per al centre històric a llarg termini amb la participació de veïns, entitats i agents de la ciutat, a més de crear una comissió mixta de seguretat, entre d'altres accions. Pensem que no es tracta d'assenyalar ni dolents ni culpables, sinó entre tots buscar solucions, bàsicament perquè el mal ja està fet. Cal trobar solucions, especialment qui té la responsabilitat de gestionar aquesta ciutat. Això és el que ens demanen i això és el que necessiten els veïns del barri antic. Gràcies.
Senyor Caballero, per part del Partit Popular.
Sí, senyor alcalde. Una prèvia abans de començar la meva intervenció. Sí. Com que alguns temps dels presentadors de la moció s'han superat amb escreix, suposo que ara els que no han presentat la moció no ens retallarà com ha estat en altres mocions.
Endavant, senyor Caballero.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Dit això, doncs, primer que tot, felicitar el senyor Nin per la seva intervenció. Sembla que ha sigut brillanta i digna de ser publicada per, com a manual d'aprenentatge per a molta gent, i sobretot per a polítics. Jo, si em permet, seré políticament incorrecte del tot. I li diré el següent. Tinc una satisfacció i al mateix temps un dolor. Primer que tot és perquè aquesta moció s'ha presentat per quatre grups polítics. No sé si perquè vostès no s'han dirigit al Partit Popular i al Partit Socialista,
o si ha sigut perquè ha sigut a través del govern. Ho desconec. A mi no m'ha arribat aquesta moció. Per tant, no sé d'on... Doncs no l'he tingut. Doncs si és així, demano disculpes totalment. Perquè estava preguntant perquè no, sincerament no l'he vist. Si és així, retiro el que he dit i per tant no he vist el mail i comprovaré sense cap problema. Però dit això, que és per on volia començar, vaig a la segona part. Jo vaig entrar com a regidor en aquest ajuntament l'any 99. He viscut sempre, com abans ha dit el senyor alcalde tots aquests anys, a l'oposició. I per tant les he vist d'haver de ser madures amb diferents governs. Vaig començar l'any 99 amb un govern del PSC amb Esquerra i després anant canviant de colors. Jo vaig entrar en aquest ajuntament, vaig entrar amb moltes il·lusions pensant que tots, malgrat les sigles polítiques, veníem a treballar per la ciutat d'una manera desinteressada. I distintament l'any 99, quan vaig entrar, el meu primer mig any, o el meu primer any, va ser, francament, de frustració. Perquè precisament quan intuïem que el barri vell, o barri antic, com preferiu dir-li, amb mil carinyos el mateix, qualsevol dels dos noms, presentàvem una sèrie de bateria de propostes perquè volíem precisament revivificar, reomplir de vida el barri vell. No de totxos, sinó de vida, revivificar. Els vots per part del govern de torn eren sempre no, no, no. I això que em vaig acostumar. Fins i tot, com a anècdota, quan se va fer la revisió del peri del barri vell, i per si no ho fa no ho sabia, des del Partit Popular vam reforçar que precisament el seu partit estigués en aquella comissió perquè com que vostè no estava a l'Ajuntament no era convidat. I nosaltres vam insistir perquè vostès estiguessin allà. I això sortirà amb actes i sortirà de tota manera. També continuo sent políticament incorrecte amb el sentit de que m'agrada dir les coses pel seu nom. Abans amb altres mocions, si vostès estaven per aquí, hauran sentit alguns disbarats, perquè a vegades la qüestió és aquesta. Però m'agrada dir les coses pel seu nom, i en aquest sentit el partit que considero més coherent dels que hi ha aquí en temes del barri vell, políticament distant del meu, i diré que a part del meu, és la CUP. Si a algú no li agrada, ho sento, i si els propis de la CUP no us agrada que us digui això, ho lamento també. Però la història ha demostrat que han sigut, sempre rebutjant-nos, els que han presentat propostes constructives. I amb ganes. L'any 99 la CUP no estava, però sí que estàvem nosaltres. I l'any 99 al 2003 em vaig afartar de presentar propostes. I sempre eren rebutjades. Per aquest motiu, avui recolzaré aquesta moció amb tota la il·lusió del meu cor, perquè per fi es posarà sobre negre sobre blanc, es diu, un compromís de treballar. I a mi això ja m'està bé. S'han fet moltes coses al barri vell pels governs de torn també. S'han fet també moltes coses, no cal dir que no. Evidentment, si no semblaria que fos tot un atac directe contra els governs. I no és així, també s'han fet coses. Però s'haguessin tingut que fer més i fa molt més temps. Avui quan estàvem discutint pressupostos precisament he fet una referència amb això del tema del barri vell, que s'hagués tingut que fer més i fa molt més de temps. Per això, reitero, donarem recolzament amb aquesta moció i ballarem perquè, com deien els companys de la CUP, es compleixi aquesta moció i realment sigui així d'una vegada per totes. Demano disculpes per la meva introducció quan sincerament no havia rebut aquell mail o jo no l'he vist i introduïa preguntant-me què havia passat. Doncs entès això, perquè vostès mateixos ja m'han aclarit, els dono les gràcies per la seva assistència aquí i l'oportunitat d'haver pogut buidar el pap que ganes tenia, perquè a vegades de tan políticament correcte les coses no surten. Moltes gràcies.
Finalment del PSC, la senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Bé, nosaltres sí que vam rebre el correu, però la veritat és que el vam veure més tard i per tant no vam poder sumar-nos a la presentació de la moció, però evidentment hi donarem suport. Ja ho vam manifestar, de fet, quan vam trucar als representants de l'Associació del Barri Antic per dir-los que evidentment que hi donaríem suport. I els hi donarem suport perquè som plenament conscients de les necessitats i de les mancances del nostre, que té el nostre barri antic. tots plegats hem de fer una reflexió, i ho apuntàvem en el debat de pressupostos, perquè no podem fer un discurs triomfalista respecte al barri antic. Ho hem fet bé, es deia abans en el debat de pressupostos. Doncs no ho hem fet bé, o si més no ho hem fet prou bé. I la mostra és precisament aquesta moció que ha hagut de presentar. No es tracta només de fer inversions d'obra, que també, sinó es tracta d'aplicar programes que treballin per afavorir la convivència, per garantir la seguretat i la sensació de seguretat, que de vegades és tan important com la primera, i que incideixin en aquells col·lectius en risc i en aquells que són especialment sensibles com els joves. No m'allargaré, perquè la moció és prou clara, i l'escrit que ha llegit l'Esperança Mella encara ho és més. I en el que ens hi hem sentit molt reflexats, especialment els socialistes, perquè nosaltres com a partit vivim al barri antic, vivim al carrer de l'Església, i per tant la sensació de vegades d'inseguretat segons en quines hores sortim del local, o haver d'anar evitant les caques de gos que hi ha pel carrer, o veure la casa que tenim just al davant del local, o les pintades de gust dubtós a la façana, doncs la veritat, tot això també ens hi hem sentit molt reflexats. Però sí que volem dir una cosa abans d'acabar, que no hauríem d'haver esperat a que es presentés aquesta moció al govern, i si volen vostès també els grups de l'oposició amb les nostres iniciatives, hauríem d'haver tirat endavant un acord pel barri antic. Un acord que hagués portat primer una valoració dels resultats de l'aplicació del planejament d'aquest barri antic, del pla de millora, i també de la llei de barris. I amb aquesta diagnosi, que no pot ser feta sobre paper, sinó sobre les vivències o des de les vivències dels que viviu i dels que d'alguna manera formem part d'aquest barri antic, és amb el que, amb aquesta valoració, hauríem d'establir mesures que treballessin no només amb les inversions necessàries en el barri antic, sinó per anar a una millora de la convivència i de la seguretat, i que es generés activitat ciutadana, cultural i comercial. És per tot això que els donem les gràcies per ser avui aquí, que donarem recolzament a aquesta moció i que ens comprometem a fer seguiment del compliment d'aquesta moció, i a més en uns terminis acceptables. Gràcies.
Bé, si em permeten, jo també afegiré amb un ton que tenim per fer una intervenció. El primer de tot, crec que hem d'agrair la unitat que avui s'expressa en aquest ple municipal per part de totes les forces polítiques. Tots els partits polítics avui donen suport a aquesta moció, i és quelcom important, perquè al llarg d'aquests 40 anys llargs de democràcia a la ciutat de Valls, al voltant del barri antic, això no ha sigut sempre de la mateixa manera. Al contrari, hi ha hagut durant molts anys una visió diferent, fins i tot entre enfrontament entre l'Ajuntament i l'Associació de Veïns del barri antic. Per tant, que hi hagi aquesta unitat és quelcom que hem de posar molt, molt en valor. Segon, que hem de tindre clar d'on venim. I venim d'uns anys 80 i uns 90, on el planejament urbanístic creia un creixement urbanístic a la ciutat cap a la zona nord, deixant en una punta i no fent actuacions urbanístiques a l'àmbit del barri antic, i venim d'uns anys 2000, començament dels 2000, en el qual vam fer tots els esforços necessaris perquè hi hagués el consens per marcar un planejament, primer una taula de diagnosi, si no recordo malament, l'any 2003 es va constituir una taula de diagnosi estratègica al voltant de les polítiques a dur a terme al voltant del barri antic, que es va desenvolupar amb un pla millor urbana, que s'ha desenvolupat, jo diria que des d'un punt de vista de les iniciatives públiques, de forma molt potent, és a dir, les que depenien de la inversió pública, la llei de barris va ajudar que hi hagués un impuls molt important, però un pla millor urbana que preveia unes iniciatives privades en el seu desenvolupament, en el qual doncs, això no es van desenvolupar perquè va vindre una crisi del sector immobiliari d'una forma important. Vull recordar que tant el de diagnosi com el planejament urbanístic van ser aprovats amb el concert de tothom excepte del PSC, que s'hi va mostrar en oposició. També aquest planejament i aquesta ubicació anant marcada per una voluntat política real, pressupostària, amb els pressupostos de l'Ajuntament, però també de fer moltes inversions i de recuperar equipaments públics del barri antic. I aquí podria fer el llistat, que no ho faré, de tots els equipaments públics que s'han ubicat en els últims 10 anys del barri antic de Valls, des d'una llar d'infants, una escola oficial d'idiomes, etc. Vostès en són més que coneixedors. També que la llei de barris s'ha esgotat, però que l'Ajuntament de Valls ha continuat mantenint el projecte d'inversió en tots els àmbits, a nivell d'expropiacions, etc, etc, que òbviament són aspectes que no són fàcils, que són aspectes, com deia el senyor Cartanyà, que des del govern doncs, òbviament, doncs, això té una dificultat en la seva tramitació, etc, etc, però que s'ha pogut desenvolupar i poder tirar endavant. Per tant, en els últims 10 anys, jo vaig comptar un dia, estem al voltant d'una inversió de 40-50 milions d'euros entre l'Ajuntament i altres administracions del barri antic de Valls. I això són fets. No és ni catastrofisme ni cofoisme, és una realitat. I han sigut inversions pactades i consensuades amb la pràctica unanimitat del pla de l'Ajuntament i amb la pràctica quasi unanimitat també amb el concert, que, com es va fer en el seu moment a la llei de barris amb els seus veïns del barri antic. Crec que realment hi ha hagut una millora en alguns aspectes i crec que s'ha de posar en valor. És a dir, no hi ha cap carrer del barri antic que no hi hagi fet cap actuació. No s'han aplicat contribucions especials, s'han ubicat equipaments. Hi ha hagut un punt d'inflexió des del punt de vista de l'actuació i la preocupació de l'Ajuntament entorn al barri antic. Tanmateix, és evident que hi ha alguns aspectes que ens havíem plantejat tots de forma conjunta que no s'han pogut desenvolupar pels condicionants que hagin pogut ser de la forma que nosaltres potser volíem, no? I aquí doncs, l'àmbit d'habitatge o de no tant d'habitatge sinó de crear les condicions perquè hi hagi un habitatge de qualitat perquè s'hi puguin desenvolupar projectes de vida, doncs aquí no ha sigut tan reeixit com hi havia voluntats. Això és just i necessari reconèixer-ho. Ho he fet en privat quan m'he reunit amb vostès o m'he reunit amb els grups polítics i crec que n'hem de ser conscients i curosos. Per tant, i també jo recordo, i ho dic amb experiència personal, els anys 2004 i 2005 i 2006, doncs que ho passàvem molt malament, perquè cada X temps ens caia una casa. I ho passàvem molt malament com a govern, perquè era quelcom que hi va haver una època doncs, molt, molt dura en aquest sentit, no? Crec que s'han fet coses bé i crec que hi ha coses que es poden millorar. És evident que aquí hi ha punts forts i punts dèbils. I per això, de la mateixa manera doncs, que han parlat tant el senyor Cartanyà com la senyora Judit Fàbregas, crec que hem de poder recuperar aquell espai de consens, el consens que avui aquí veiem tots els grups polítics donant recolzament a aquesta moció, aquell espai d'unitat entre la política i la societat civil per tal de trobar aquelles estratègies que puguin desenvolupar des del punt de vista més útil, eficient i eficaç els recursos públics que destina l'Ajuntament. Perquè han sigut molts diners, han sigut molts recursos i hem de treure la màxima eficiència. I és evident que no ho fem això per benaglòria o ho fem per un projecte de barri que s'ha pogut desenvolupar amb el Pla de Millora Urbana, que en part, i que hem de continuar que es pugui tirar endavant i que el Pla General ja es resitua, i crec que amb la unanimitat que hi va haver al Pla General això es resitua bé. Per tant, jo a tots els partits polítics que avui donen suport a aquesta moció, com a totes les entitats que tinguin implicacions amb el barri, que tinguin voluntat de sumar, crec que en les pròximes setmanes, em comprometo doncs, que en la pròxima setmana, 15 dies, venen dies convulsos, però en 15 dies, si pot ser, em comprometo a recuperar aquella taula, aquella comissió estratègica del barri antic, perquè puguem pactar amb la unitat, que és el que, sens dubte, és el millor valor per poder tirar endavant aquests termes, poder pactar les polítiques no del pròxim any sinó dels pròxims anys i no amb una clau electoral sinó amb una clau de ciutat, que és la que sempre ha mogut aquesta voluntat. I per tant crec que la feina que hem fet durant tot aquest temps i durant tots aquests anys ens han d'ajudar a poder continuar fent les coses millor de les que s'hagi pogut fer fins ara, però sense reconèixer que s'han fet entre tots esforços importants per poder tirar endavant. Entenc que aquesta moció queda aprovada per unanimitat per part de tots els partits. Sí? Molt bé. Doncs passarem al següent punt de l'ordre del dia. Passarem al següent punt de l'ordre del dia. Bueno, retrocedim, eh?